Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Salutacions de la Sara Cruz també a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, també del Ferran Capdevila i el David García a la producció i del Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic. En aquesta festivitat de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, fundador de l'Opus Dei, comencem avui resumint com cada dia l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, avui es constitueix al Parlament el Pacte Nacional pel Dret a Decidir en un acte que es farà a la Cambra Catalana. Es farà en una reunió a porta tancada presidida pel president Artur Mas a la sala auditori de la Cambra Catalana i on tindran presència representants de Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa i la CUP, així com una quarantena d'entitats i sindicats.
Del govern català també assistiran la vicepresidenta Joana Ortega i el conseller de la presidència Francesc Homs i també el de Justícia Germà Gordó. Entre les entitats que hi participen en destaquen, per exemple, les cambres de comerç, sindicats, patronals i organitzacions com, per exemple, Òmnium Cultural, també la Confederació Veïnal Comfab, l'Associació de Municipis per la Independència, l'Assemblea Nacional Catalana, també la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i la Plataforma per la Llengua, entre d'altres. Hi haurà però absències ja anunciades, com per exemple la del PSC, el PP, Ciutadans i la Patronal Catalana de Foment de Treball.
Un dels líders que seran presents en aquesta reunió del Pacte pel Dret a Decidir és Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, que d'aquí a només uns minuts ens acompanyarà en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel en l'entrevista i després també en la tertúlia. Mentre està encara sobre aquest tema, us expliquem que la insistència dels corrents interns crítics amb la direcció del PSC no va convèncer ahir Pere Navarro i la majoria de l'executiva, en el sentit que, tot i criticar en el seu dia la carta que havia fet Carme Chacón, ara segueixen el que l'exministre demanava, és a dir, no participar en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El portaveu del govern català, Francesc Homs, desmentia ahir els socialistes catalans i assegurava que la Constitució, avui, al Parlament del Pacte pel Dret a Decidir, del qual els socialistes han quedat exclosos, com dèiem, no serà cap aquelarre independentista, com deien des del PSC, sinó un front en defensa d'un principi democràtic.
Homs va reiterar ahir que en l'acte de Constitució es planteja un principi escrupolosament democràtic, donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur i, a partir d'aquí, tothom tindrà el seu punt de vista.
Jo ja sé que hi ha gent que té interès doncs em presentava la reunió de demà com una mena d'aquilarre independentista. Però és un interès, diguem-ne, que no respon a cap realitat. El que demà es planteja és un principi escrupolosament democràtic, que és el de poder decidir, de donar l'opció a decidir al poble de Catalunya sobre el seu futur. I a partir d'aquí cadascú tindrà i mantindrà, com suposo que és el cas de Lleida, doncs els seus punts de vista, els seus anàlisis, les seves propostes, les que siguin, no? Però ara la batalla la tenim concentrada col·lectivament com a país amb la possibilitat de poder votar.
Segons el portaveu, el govern es consideraria ben pagat que es reproduís a nivell de Catalunya el que va passar el divendres passat a Lleida, on un conjunt d'entitats de tota mena van subscriure un pacte pel dret a decidir.
Parlem ara de l'altra entesa assolida a nivell polític, en aquest cas en l'àmbit espanyol. Mariano Rajoy va aconseguir ahir finalment la imatge d'unitat que volia ensenyar a Europa aquesta mateixa setmana. Convergència i Unió i el PNB van decidir sumar-se a l'acord sobre el proper Consell Europeu, al qual havien arribat ja el president Mariano Rajoy i el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, en incorporar-hi una esmena transaccional pactada amb el PP i el PSOE que recull aspectes rellevants que aquestes dues formacions nacionalistes, la basca i la catalana, havien reclamat.
També s'hi va afegir finalment UPyD, tot i que ha criticat que els dos grans partits el vulguin vendre com un pacte d'estat. D'aquesta manera, la proposició no de llei presentada de forma conjunta pel PP i el PSOE ha comptat amb el suport de tres grans grups de la cambra, a més de la coalició canària i la Unió del Poble Navarrès, que ja havien anunciat el seu vot favorable a aquesta iniciativa. El ple del Congrés, on no hi ha Mariano Rajoy, on no hi havia Mariano Rajoy, recordem, hi va donar llum verda amb 292 vots a favor, 14 en contra i 4 abstencions, i també 2 dies abans de la cimera europea.
Passem a altres notícies. En aquest cas de casa nostra, detingut el director general de Petromiralles, Josep Maria Torrents, amb una vintena de persones més en una operació de la Guàrdia Civil en les últimes hores contra el frau de l'IVA a les gasolineres vinculades a l'empresa. Torrents és també, entre altres coses, l'alcalde de la població de Santa Maria de Miralles, a l'Anoia, de poc més de 100 habitants, on hi ha la seu, precisament, de la companyia.
En aquesta operació, coordinada pel jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, es van fer 9 escorcolls a Catalunya i 6 a Andalusia. Segons fonts d'aquesta investigació, el frau superaria els 100 milions d'euros. A través d'estructures financeres i amb documents falsificats, evitaven pagar l'IVA en una part considerable de les transaccions i això els permetia vendre la gasolina a preus més baixos, causant, per tant, un perjudici a la resta d'empreses del sector. Els detinguts els acusen de pertinença a organització criminal, delicte fiscal, maquinació per alterar el preu de les coses, falsedat documental i blanqueig de capitals. El jutjat nomenarà un interventor judicial per garantir els llocs de treball dels empleats vinculats a aquesta empresa, Petromiralles.
Els Mossos d'Esquadra, com a policia de la Generalitat, van commemorar ahir el 30è aniversari de la primera promoció de la seva etapa moderna. L'acte va comptar amb la presència, entre altres autoritats, del conseller Ramon Espadaler i del director general de la policia, Manel Prat.
El 14 de juliol del 83 va entrar en vigor la llei 19-1983, que preveia la creació de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. Al voltant d'un centenar de Mossos, que fins aquell moment depenien de la Diputació de Barcelona, es van sumar a una primera promoció integrada per 266 agents que van començar aquell mateix any en el curs bàsic de formació policial a l'Escola de Policia.
I acabem explicant-vos que un equip de perits va visitar ahir les zones de la Vall d'Aran afectades per les inundacions de la setmana passada, amb l'objectiu d'avaluar-ne els danys.
Aquesta primera estimació del cost dels danys a habitatges, cotxes o finques de particulars seria d'uns 20 milions d'euros, segons el Consorci de Compensació d'Assegurances.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Passen 7 minuts i mig de les 8, seguint resumint l'actualitat d'aquest dimecres. La manca de consens, fins i tot en el seu propi partit, el PP, ha fet que el ministre José Ignacio Wert faci marxa enrere. José Ignacio Wert reconsiderarà finalment el 6,5 com a nota mínima per concedir beques als estudiants que entrin a la universitat.
Ho va assegurar ahir en la roda de premsa posterior a la reunió que van mantenir amb els consellers autonòmics d'universitats per plantejar-los el seu decret de beques que endureix els requisits per obtenir-ne. El ministre va topar amb l'oposició fins i tot de consellers populars i va anunciar que ha encarregat al seu departament que recalculin tot el sistema. Això sí, ha deixat clar que el 5,5% actual no és compatible amb el model que pretén implantar.
Esa es una cuestión que desde luego nos hemos planteado. El 5,5% que se estableció el año pasado no se va a rebajar. La segunda parte de su pregunta. Nosotros nos hemos comprometido a recalcular todo lo que tenemos que recalcular para intentar acomodar esa petición. Y desde luego lo vamos a hacer con la voluntad de buscar el mejor acuerdo posible.
A l'espera de la xifra definitiva, el director general d'Universitats, Antoni Castellà, ha garantit que cap estudiant català quedarà fora de la universitat per motius econòmics. De fet, si aquesta mesura s'hagués aplicat aquest curs, hauria deixat sense beca 340.000 alumnes del 1,5 milió que actualment estan estudiant a les universitats de tot l'Estat.
De fet, entre les veus crítiques amb el ministre Wert, dins el PP hi havia ahir la del portaveu dels populars al Congrés, Alfonso Alonso, que avisava que el sistema de beques ha de garantir en primer lloc la igualtat d'oportunitats i que ningú no deixi d'estudiar perquè no té diners per fer-ho. Tot i que no va criticar obertament la mesura, Alonso va dir que l'objectiu bàsic de les beques és inclusiu. I canviem ara de tema. El Ministeri d'Hisenda ha assumit com a propis dos dels casos en què erròniament va atribuir a la infanta Cristina unes operacions de compra-venda corresponents als anys 2005 i 2006. Els altres 13 casos són responsabilitat de notaris i registradors, segons ha informat el govern espanyol en un comunicat que respon al requeriment del jutge de Palma que investiga el cas Nóos.
Les explicacions arriben després que el departament que dirigeix Cristóbal Montoro ja es va disculpar per l'error. En 11 casos va ser conseqüència que la informació rebuda per l'agència tributària amb origen a notaris i registradors figurava erròniament atribuïdes al DNI 14 sense lletra de control. L'operació va quedar lligada a l'únic DNI 14 de la base de dades, que era la del fill petita del rei. En els altres dos casos hi va haver un error en introduir la informació al sistema. Hisenda apunta el delegat especial de Catalunya com a responsable de gestionar la sessió informativa relativa a la infanta.
La desesperació dels clients de Bankia amb participacions preferents i productes similars s'ha fet evident en una tensa junta d'accionistes del banc celebrada ahir a València. Durant més de 4 hores, un centenar d'afectats van explicar el drama que els ha deixat sense estalvis, com també, segurament us recordareu, està passant a Catalunya amb clients de l'antiga Caixa Laietana. Aquests afectats han denunciat les pressions per acollir-se al canvi per accions i han demanat solucions.
Hi van haver insults als directius i tensió quan els accionistes minoritaris van entrar al Palau de Congressos i van veure que la major part de butaques de l'auditori ja estaven ocupades. Hi va haver xiulets mentre intervenia el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que va defensar-se dient que el bescanvi de preferents per accions venia imposat per la Unió Europea a canvi de rebre capital per sanejar l'entitat. També va anunciar que s'ampliaria fins al 15 de juliol el termini per demanar un procés d'arbitratge per recuperar la inversió en preferents i també en deute subordinat un període que acabava el 30 de juny. Fins ara, 145.000 clients de Bankia han acudit al procediment d'arbitratge i a 179 els han tornat els diners.
Coincidint amb l'inici del mes de juliol, dilluns vinent sembla que pujarà la llum a tot l'estat d'un 1,2%. Ahir es va fer la subhasta Cesur d'energia que ha de servir per fixar aquest preu de la llum. La tarifa d'últim recurs, a la qual estan acollides la majoria de les llars, sembla, doncs, que s'encarirà.
En concret, a la subhasta s'ha pujat un 3% el preu del component energètic, que suposa una mica menys que la meitat de la tarifa. Així, si el govern espanyol manté la seva intenció de congelar els peatges, el transport, també la distribució, les primes a les renovables, la tarifa s'apujaria un 1,2%. En aquest sentit, el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, ha expressat la seva intenció de mantenir igual en aquesta revisió la part regulada de la factura. Malgrat això, Soria ha reconegut que es podria revisar com a part del canvi normatiu de la reforma energètica que l'executiu preveu aprovar l'estiu i que haurà de confirmar-se quan entri en vigor la nova tarifa, és a dir, abans del dia 1 de juliol. Aquesta pujada es produeix després que la llum pugés un 3% al gener i s'abaratís un 6,6% a l'abril, la primera baixada que es produïa des de la creació del TUR el 2009.
I sembla que José Antonio Griñán no tornarà a presentar-se a la reelecció per a la presidència de la Junta d'Andalusia. Ho revela avui el diari El Mundo, citant fonts de l'executiva federal dels socialistes andalusos. Coincideix aquesta probable decisió amb la celebració a partir d'avui del debat de política general a Andalusia, al Parlament andalús. A partir d'avui mateix es podria confirmar aquesta previsió, que Griñán no repetirà com a candidat socialista a la reelecció a Andalusia. Dos minuts i serà un quart de nou. El president de Rússia, Vladimir Putin, va confirmar ahir que Edward Snowden, extècnic de la CIA, que ha destapat la trama d'espionatge del govern d'Obama, es troba encara a Rússia, concretament a la terminal de trànsit de l'aeroport moscovita de Sheremetyevo.
Fins ara l'últim que se sabia de Snowden és que havia arribat a Rússia procedent de Hong Kong. També ha recalcat que Snowden pot abandonar el país en qualsevol moment perquè fins ara no ha travessat la frontera i, per tant, no necessita cap mena de visat. El president rus confirma d'aquesta manera les paraules del seu ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, que va assegurar ahir dimarts al matí que l'extècnic de la CIA no ha entrat al país. L'endemà que la Casa Blanca alertés la Xina i Rússia sobre les conseqüències de no extradir Snowden, Putin va descartar l'extradició als Estats Units, país amb el qual no té cap mena de tractat bilateral. Per cert que, segons hem sabut fa poca estona, el president veneçolà Nicolás Maduro ha anunciat aquesta matinada que està disposat a estudiar la possibilitat d'oferir asil polític a Snowden. L'executiu veneçolà segueix d'aquesta manera els passos de l'Equador, que ja va anunciar la mateixa intenció.
I el president dels Estats Units, Barack Obama, ha presentat un pla nacional per reduir la contaminació i lluitar contra el canvi climàtic.
En un discurs a la Universitat de Georgetown, Obama ha demanat al Congrés que actuï. El president dels Estats Units ha anunciat que ha demanat a l'Agència per la Protecció Ambiental que prengui mesures per acabar amb la contaminació de diòxid de carboni sense límits produïda per les plantes d'energia elèctrica. L'eina per fer-ho serà una nova normativa que haurà d'estar acabada el juny de l'any vinent i que haurà de tenir el compromís dels estats, també les empreses energètiques, els sindicats i altres organitzacions. Barack Obama ha assegurat que el pla energètic, a banda de reduir la contaminació, també contribuirà al creixement econòmic i crearà llocs de treball. Un altre dels objectius de la Casa Blanca és que en un termini de 7 anys un 20% de l'energia procedeixi de fonts renovables.
Al Brasil, el govern de Dilma Rousseff convocarà abans de l'octubre un plebiscit en què es consultarà els ciutadans sobre el contingut de la reforma política que reclamen des de fa dues setmanes.
I és que Rousseff pretén que la reforma política entri en vigor de cara a les eleccions presidencials i parlamentàries que se celebraran l'octubre de l'any que ve. Segons la llei, ha de ser aprovada un any abans. Rousseff va dir que això permetrà que la població expressi directament quin tipus de reforma política vol.
I els ministres d'Afers Estrangers dels països europeus han acordat obrir un nou capítol de les negociacions per a l'ingrés de Turquia a la Unió, però les han endarrerides fins a la tardor, després de les eleccions alemanyes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un nom propi de l'actualitat esportiva és el de Carlo Ancelotti, que ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid per a les properes tres temporades. Serà presentat avui.
Doncs sí, el tècnic italià arriba al club blanc en substitució de José Mourinho després d'haver dirigit la temporada anterior al Paris Saint-Germain, un equip que va aconseguir el títol de Lliga. El nou entrenador serà presentat, com dèiem, avui al Santiago Bernabéu a partir de la una del migdia. El seu lloc a la banqueta del Paris Saint-Germain l'ocuparà l'exseleccionador Laurent Blanc, que ha signat un contracte amb el club francès per dues temporades i que agafarà les regnes de l'equip el proper 1 de juliol. L'anunci oficial s'ha fet poc després que s'anunciés doncs, precisament aquesta contractació d'Ancelotti pel Real Madrid.
En el torneig de tennis de Wimbledon, el número 1 del món Novak Djokovic ha aconseguit una victòria treballada davant l'alemany Mayer en 3 sets i a la segona ronda continuarà endavant amb la seva participació. També continuen alguns catalans i espanyols.
Doncs sí, David Ferrer, quart cap de sèrie, ha cedit un set davant l'argentí a l'un, tot i que ha acabat guanyant el partit. Ara se l'haurà d'enfrontar amb el castellonenc Roberto Bautista. En canvi, els catalans Albert Ramos i Marcel Granollers han caigut a la primera ronda contra Martín del Potro i Richard Gasquet, respectivament.
I serà, recordem-ho, el 7 de setembre, quan el Comitè Olímpic Internacional decidirà la seu dels Jocs Olímpics de l'any 2020. Ahir l'organisme va fer públiques les notes de l'últim examen fet a les tres ciutats aspirants, que són Madrid, Tòquio i Istanbul. La capital espanyola té un avantatge sobre les altres dues després d'aquesta avaluació.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu quan passen 3 minuts d'un quart de 9. La Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro estarà oberta una exposició sobre la vida d'Antoni Gaudí, és notícia de les últimes hores. Presidida pel cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i comissariada per Chiara Curti, aquesta mostra que porta per nom Antoni Gaudí and the Days of Creation pretén donar a conèixer la figura de l'arquitecte català més enllà de les seves obres i establir un vincle entre els joves i l'arquitecte. Estarà dividida en tres parts. En totes es podran observar gegants fotografies de les obres de Gaudí acompanyades d'explicacions al comitè científic i frases del mateix arquitecte. Situada a la galeria de la planta baixa de la seu del Banc Nacional de Desenvolupament del Brasil, l'exposició és una continuació de la que es va poder veure a la JMJ de Madrid ara fa 2 anys. Principals titulars de la premsa. Ara mateix, La Vanguardia, Verd rectifica i abaixarà el 6,5 de la nota de les beques universitàries. El periòdico Verd no treu el 6,5, diu en una altra línia, però també referint-se al mateix tema. El Punt Avui arrenca el pacte, referint-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. en la qüestió de l'espionatge massiu, tema que destaca el diari Ara, es titula d'aquesta manera: Guerra Freda 2.0, diu el titular. El País, sobre Andalusia, Griñán posa en marxa el seu relleu al capdavant de la Junta Andalusa. El Mundo, també parlant en aquest cas de la infanta Cristina, titula Hisenda no aclareix els dubtes clau del cas de la infanta. Diari ABC, sobre l'examen olímpic a la capital de l'estat, titula Madrid convenç el jurat. I La Razón titula Mas compra el suport de la UGT i Comissions Obreres a la Sobirania amb 10,4 milions en ajuts. Fet aquest resum de seguida als serveis i després entrevistem el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui parlem d'una jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària. Tranquil·la vol dir que hi ha aturades, evidentment, però han de ser les més habituals. Aquí a l'extrem sud de Barcelona, l'autopista del Garraf, a la zona de Sant Boi, també al cinturó de litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, o a la B23, a la zona de Sant Feliu, l'enllaç de Papiol carregat, tant la P2 com la P7, i la C58 amb aturades, bàsicament a Sabadell, baixant cap a Barcelona. En fi, com podeu comprovar, sí que hi ha retencions, són les que toquen en plena hora punta en aquestes vies que envolten la ciutat comtal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen les dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui tindrem un cel d'estiu amb temperatures, però encara de primavera, i és que el cel i la calor sembla que no es posen d'acord a l'hora de fer arribar aquest estiu meteorològic. Temps assolellat, en qualsevol cas, amb núvols baixos al matí. De fet, ha plogut una miqueta a l'àrea de Barcelona aquest mateix matí, molt a primera hora. A la tarda s'espera que els núvols es trobin a l'interior de Barcelona i de la Costa Daurada. El vent de tramuntana bufarà durant tot el dia a l'Empordà. La calor es manté a foc baix, amb valors que no superaran en els llocs de més xafogor els 30 graus.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Com us dèiem abans, dos importants acords polítics són notícia avui. D'una banda, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i d'altra banda també l'acord polític segellat ahir amb un ampli suport al Congrés de Diputats perquè hi hagi una posició comuna espanyola al Consell Europeu d'aquesta setmana. Aquests dos acords arriben després que dilluns d'alguna manera reactivés el diàleg social amb una important reunió entre el president espanyol Mariano Rajoy i els principals líders sindicals, els de Comissions Obreres Ignacio Fernández Toxo i el de la UGT Cándido Méndez, en aquest cas a nivell estatal. Volem analitzar aquests temes i també el moment present de la crisi econòmica, l'atur i també l'estratègia que els sindicats multisectorials majoritaris volen seguir, amb el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, que ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Li agraïm molt aquesta presència. Senyor Joan Carles Gallego, molt bon dia.
Bon dia.
Com està? Com va tot?
Bé, tot està una miqueta complicat, malauradament, perquè l'impacte de les polítiques que s'estan realitzant en el nostre país, a Catalunya, però també al conjunt de l'Estat, estan sent negatives pels treballadors en termes de condicions de treball, que estan empitjorant. Hi ha una pressió a la baixa de les condicions de treball, sigui el salari, sigui la jornada, però també d'aquells treballadors que volen treballar i no poden, que avui és el principal problema, l'alt nivell de persones aturades, que en definitiva són persones treballadores que el que voldrien és treballar, o bé s'han quedat sense feina, o bé no han pogut incorporar-se al mercat de treball, i aquest creiem que és el principal problema del país i al qual els governs hi haurien d'esmerçar totes les polítiques. Les retallades no creen ocupació, les retallades ajuden a destruir ocupació, i el que cal és reactivar l'economia, que és el que crearia ocupació, i per tant cal lluitar contra el frau fiscal, allò que permeti aflorar recursos econòmics per posar-los a produir, que crea ocupació, redistribuint millor la riquesa, i mentre cal protegir les persones, protecció social, garantir les rendes de les persones perquè puguin viure en societat i no quedin a l'exclusió social.
Per tant, la situació segueix sent negativa, naturalment, pels sindicats i, naturalment, i malauradament. Ara bé, què ha canviat en l'acció del govern espanyol especialment i en el que serà la seva estratègia de cara al Consell Europeu d'aquesta setmana, on s'han de decidir moltes coses sobre polítiques econòmiques i atur?
Sí, aquesta és una cimera important. És la cimera semestral on teòricament s'hauria de revisar el que fa mig any va acordar el Consell d'Europa. I, per tant, el que nosaltres, des del Moviment Sindical Europeu, Comissions Obreres, però la Confederació Europea de Sindicats, estem plantejant que en aquesta cimera es revisi a fons les polítiques europees, que s'acabi amb aquesta política d'austeritat implantada des d'Europa i que es busquin unes polítiques europees que permetin reactivar l'economia dels països que avui tenim més problemes, amb un pressupost públic europeu que inverteixi en infraestructures, que ajudi, incentivi la creació d'ocupació, especialment la juvenil, que permeti que el Banc Central Europeu rescati els deutes dels països i que no sigui la banca privada i, per tant, que puguem baixar els tipus d'interès del deute, que es canvi d'orientació de la política europea. Això és el que nosaltres demanem com a sindicat. Creiem que el govern de l'Estat haurà entès alguna cosa, haurà entès que per anar a Europa és millor anar en una posició unitària de país que no anar, diguéssim, en una divisió partidista. Des d'aquest punt de vista, crec que és l'acord que ahir van sentenciar en el Congrés dels Diputats. Nosaltres aquest acord no l'acabem de veure del tot bé. Ens dona la sensació que és un acord molt de fum, molt per cobrir l'expedient, però té, diguéssim, l'element positiu que permet anar a Europa en una posició unitària. Això és positiu. Ens hauria agradat un acord que concretés més mesures al servei de les persones, de la reactivació econòmica, de la creació d'ocupació, i ens hauria agradat també més un acord que deixés clar que el govern estatal acabarà ja de continuar fent regressions de drets laborals i socials amb possibles reformes anunciades com la de pensions o la de les administracions públiques que han posat sobre la taula. No les compartim, creiem que com es materialitzin caldrà una resposta social contundent.
En qualsevol cas, es valora des dels sindicats, ho deia Cándido Méndez, també ho deia Ignacio Fernández Toxo, el seu líder a nivell estatal de Comissions Obreres, que el govern espanyol ha canviat una mica i ja no es queda, com vostès diuen i denuncien últimament, en l'austeritat, sinó en les polítiques de reactivació i en l'exigència d'aquestes polítiques a Europa. Tenen esperances de cara al Consell Europeu, malgrat que no vegin clars alguns punts?
Sí, bueno, nosaltres entenem que si aquesta posició que el govern espanyol, a partir d'aquest acord parlamentari, plantejarà a Europa de canviar les polítiques d'austeritat i obrir vies de reactivació és coincident amb el que puguin plantejar altres governs europeus, els italians, els grecs, els portuguesos, els irlandesos, esperem que els francesos també estiguin en aquesta línia, els belgues. Si aconseguim que a nivell europeu hi hagi un pol fort per part dels països reclamant aquest canvi de polítiques d'austeritat, doncs, evidentment serà positiu. Veurem què passa. En aquests moments el govern alemany té bastant els fils de les polítiques europees i el paper de la banca alemanya està controlant bastant el paper del Banc Central Europeu. I, per tant, el que hagi de fer el Consell d'Europa bàsicament serà embridar molt el paper del Banc Central Europeu, canviant la lògica del Banc Central Europeu perquè pugui rescatar els països i que no sigui la banca privada qui quedi rescatada, sinó les persones, les economies, els pobles, en definitiva. No?
El que passa és que també la banca privada té persones al darrere, no?, que confien en ella pels seus estalvis.
Sí, sí, la banca privada... De la banca privada depenen dos tipus de persones. Les persones que estalvien, que tenen els dipòsits en allà, les petites empreses que necessiten el crèdit i, evidentment, els treballadors de les banques privades. Per tant, no podem alegrament tampoc dilapidar el que són les banques privades, però les banques privades han de complir una funció social. Les banques privades han de facilitar crèdit a famílies i empreses perquè això reactiva l'economia. La banca privada no té per què obtenir guanys a curt termini a costa del deute dels països. Clar, en aquest moment ens trobem amb banques privades, Alemanya sobretot, que aconsegueixen del Banc Central Europeu diner, crèdit, al 0,5%, i el dia següent el presten als estats al 4, al 5, al 6%. Sense fer res, guanyen aquest diferencial de 4 a 5 punts. Això no ajuda a reactivar l'economia productiva. Això és una economia financera que acaba beneficiant els directius d'algunes entitats, els grans directius, els alts directius d'algunes entitats, però no acaba beneficiant ni el conjunt de la societat ni, malauradament, els treballadors d'aquestes entitats.
Avui estem parlant amb Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Vostè, d'altra banda, avui anirà al Parlament de Catalunya a segellar també, en aquest cas, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, on, a part de Comissions Obreres, hi ha també la UGT, una part de l'empresariat, no pas Foment del Treball, però sí altres empresaris, també entitats de la societat civil, Òmnium Cultural i altres, i partits polítics, tots els de l'arc parlamentari, excepte PP i Ciutadans. Vostès per què creuen en el Pacte pel Dret a Decidir des de Comissions Obreres?
Bé, nosaltres, com a fundacionalment, som un sindicat nacional i de classe, per tant, un sindicat català, que creiem que més i millor autogovern és allò que ens permetrà donar respostes concretes als problemes concrets de la ciutadania. Això per un cantó. Per un altre cantó, nosaltres som conscients que la sentència del Tribunal Constitucional trenca una lògica, una cosa que la ciutadania de Catalunya ha votat en referèndum, l'Estatut d'Autonomia, després és invalidat pel Tribunal Constitucional. I això genera un problema d'encaix, si més no, jurídic-constitucional de Catalunya en el context espanyol. Tu tens un Estatut d'Autonomia i un Tribunal Constitucional diu que no és vàlid encara que la població...
En alguns punts, sí, un estatut vàlid, però...
Sí, sí, exacte, vull dir, en alguns punts, evidentment no tot, perquè és vàlid, per tant reclamem que es desenvolupi, però el fet aquest de la sentència aquesta trenca d'alguna manera la lògica de les relacions entre Catalunya i Espanya. Des d'aquest punt de vista, aquí hi ha un problema real i aquest problema cal abordar-lo. Nosaltres en creiem que la millor manera d'abordar els problemes és la democràcia, i la democràcia vol dir la possibilitat de que la ciutadania decideixi com vol organitzar la seva convivència. No? Des d'aquest punt de vista, nosaltres defensem el dret a decidir perquè és un element democràtic que ha de permetre que la societat catalana decideixi com volem relacionar-nos en el marc estatal. Passa que també nosaltres diem, en el marc d'aquest del Pacte Nacional, que nosaltres entenem que el dret a decidir ha de ser per a tot, ha de ser per l'organització de la convivència, l'organització social de la convivència. Evidentment, hem de decidir com volem estar ubicats en l'estat espanyol com a nació catalana, però també volem com podem viure les persones, quina Catalunya social volem, quins drets socials. Nosaltres no podem decidir sobre una cosa i al mateix temps mirar cap a un altre cantó i no poder participar i decidir en les retallades que s'estan fent. Nosaltres som contraris a les polítiques que s'estan fent avui a Catalunya perquè acaben perjudicant a les persones. I nosaltres el que volem clarament és deixar clar que no és possible avançar en la Catalunya nacional si no avancem en la Catalunya social, que són indestriables.
Per tant, creuen vostès des de Comissions Obreres que més enllà de la consulta, si es fa l'any vinent o quan sigui, ha d'haver-hi un dret a decidir permanent en altres temes i no és una qüestió només d'independència o no, tot i que vostè reconeixerà que està molt focalitzat en això, com també diu el PSC, precisament per argumentar de no anar-hi.
Sí, està possiblement excessivament focalitzat amb el tema aquest, perquè el focalitzar-lo tant també dificulta moltes vegades un debat racional i serè. Nosaltres creiem que a Catalunya hi ha molta pluralitat i molta diversitat de posicions en relació a aquest tema, que fora bo que es poguessin expressar amb total llibertat, sense por, sense intransigències, i que tothom digui una miqueta el que pensa, perquè Catalunya és una ciutat molt plural, com demostra que és una societat mestissa, no? Vull dir, ha anat creixent, diguéssim, de barreges culturals, perquè estem al costat del mar i això sempre ha estat així històricament i a tot arreu, no? Però, evidentment, nosaltres creiem que aquest excés de focalització sobre el tema de la independència pot acabar amagant altres problemes socials reals que tenim avui. Avui a Catalunya hi ha 113.000 llars on no hi entra cap ingrés, on tots els seus membres no només estan a l'atur, sinó que no reben cap ingrés ni de protecció ni del treball. I aquest és un problema real. Hi ha bosses d'exclusió social a determinades poblacions, a determinats barris, que cal actuar clarament. Els treballadors estan patint molt en les seves condicions de treball, estan sotmesos a xantatges permanents per a determinats sectors empresarials que els diuen, escolta, o acceptes la baixada del sou o et quedes sense feina. Aquestes són qüestions que també hem de solucionar, perquè si no això trenca també les bases de la convivència democràtica de qualsevol país. No?
I una última qüestió per al senyor Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Molt breument, hi haurà noves mobilitzacions? Hi ha un compàs d'espera una mica a veure com evoluciona el diàleg social, si, tant en l'àmbit català com espanyol?
Sí. Nosaltres, evidentment, hem apostat de tota la vida per al diàleg social com la millor manera d'abordar els problemes. Diàleg social que vol dir posem tota la informació sobre la taula, compartim el diagnòstic i busquem quines són les mesures de sortida que equilibrin els compromisos de tots els sectors socials. No que paguin només els treballadors, els aturats, els pensionistes, els joves. Busquem compromisos equilibrats. Malauradament, això no està passant així. No hi ha diàleg social i estan imposant cada cop mesures que retallen drets laborals i drets socials que acaben afectant els sectors més febles de la societat i en particular els treballadors i els aturats i els pensionistes estan més perjudicats. Nosaltres ja limita el govern que hi ha algunes qüestions que no acceptarem. No podem acceptar que es plantegi una reforma de pensions com està plantejant el govern. No és necessari avui reformar les pensions. Les pensions avui són sostenibles. Amb l'acord que vam fer l'any 2011 estan garantides fins al 2027 i ja en parlarem el 2027 perquè l'economia ha de canviar i ha de tenir elements positius. No podem admetre una nova retallada en pensions que acabarà perjudicant no només els pensionistes actuals i futurs, sinó el propi funcionament de l'economia perquè farà decaure capacitat adquisitiva i capacitat de demanda interna. De la mateixa manera que tampoc podem permetre que hi hagi nous atacs als drets laborals. Avançar en fórmules de precarietat com a única opció possible per la incorporació dels joves al mercat de treball és no només deixar els joves sense expectativa de futur, sinó també malmetre l'economia.
Moltes gràcies, senyor Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. No l'acomiadem perquè l'invitem a quedar-se uns minuts a la tertúlia d'actualitat amb altres persones que hi col·laboren, però vaja, li agraïm que ens hagi visitat i que ens hagi explicat alguns aspectes de la situació social i política del país. Fins ara, bon dia.
Bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Prepararé els dies més macos al mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens el 50% de descompte en la segona unitat d'oli d'oliva verge extra olivar de Segura.
En comprar dues ampolles de 2 litres, el litre de la segona ampolla et surt a només 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Són 2:15 de nou, entrem en matèria ja en la tertúlia d'actualitat, una tertúlia que avui compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia.
Des de l'estudi del Bisbat de Girona, avui comptem amb la presència de Pere Micaló, que és el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, el CIERC, i també delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona. Senyor Pere Micaló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem? L'hem sentit una mica d'aquella manera, però l'hem sentit.
Sí, ara?
Ara perfectament,
ara millor,
sí.
Ara millor, eh?
I també saludem novament Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, que es queda aquests minuts a la tertúlia. Bon dia, novament, senyor Gallego.
Bon dia.
Bé, avui es constitueix el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb una quarantena d'entitats i partits, i també tenim doncs tot el que és el pacte per una posició comuna d'Espanya davant la Comissió Europea, davant del Consell Europeu, millor dit, d'aquesta setmana, sobre el dret a decidir, dintre d'aquest aire de pactes que marca avui l'actualitat.
Bé, ara ho comentàvem, no?, una mica. Jo penso que des de la declaració del Parlament que es va fer aquest hivern sobre la sobirania que tenia per poder decidir precisament la independència, això és com una redundància. Per una banda, per altra banda, penso també que si el PP i el PSC, sobretot el PSC, perquè el PP entenem que no estaria mai, no?, en qualsevol cas, però si el PSC no està, home, deixa d'estar una part molt important de la representació parlamentària.
Efectivament, abans hem dit tots els partits excepte PP i Ciutadans. Una de les dues declaracions va ser així, però en el pacte no hi és tampoc,
sí,
el PSC.
Al final s'ha despenjat el PSC d'aquest pacte, i per altra banda és que, bueno, jo també sí que penso que ja s'havia decidit. Jo no sé aquest procés fins a quin punt és una redundància darrere l'altra, no?
Què en pensa, senyor Marriera, per exemple?
Sí, jo entenc que si d'alguna forma anteriorment la majoria de partits polítics, excepte el PP i Ciutadans, en aquest cas, tots estaven més o menys d'acord, lo lògic i lo correcte era que això continués així, no? El tema del PSC, que s'ha tornat enrere en aquests moments, em sembla una mica il·lògic i poc coherent, no? Perquè si en primera instància doncs semblava que volien fer pinya, doncs el bé per Catalunya, per mi, és que en aquests moments hi hagi una àmplia majoria, no? Aquí, com diu el conseller Homs, el que està clar és que aquí no hi ha cap aquelarre independentista. Aquí simplement el que es va és a una defensa d'un principi democràtic. I aquesta defensa d'aquest principi democràtic no és res més que posar-se d'acord per un dret a decidir. I que, per tant, com més àmplia sigui aquesta majoria, jo crec que és donar un exemple de força a nivell estatal que Catalunya està unida, no? I, per tant, el fet del PSC a mi em sembla molt greu, sincerament, no?
Pere Micaló,
sí, jo penso que és un procés que ens l'hem d'anar recordant constantment, Certament que ja es va fer una declaració institucional en el Parlament, però no sé si els propis catalans ens ho acabem de creure, això, Hem d'anar reiterant, refermant, doncs, una sèrie de amb una sèrie d'actes, doncs, dir, no, és que nosaltres volem decidir. Llavors, aquí a mi em preocupa, per una banda, l'escepticisme d'Unió, per dir-ho així, és el soci de govern de Convergència, juntament amb Esquerra Republicana, però l'escepticisme en aquest aspecte, doncs, certament que... parlant del dret a decidir, no parlem d'independència en aquest moment, parlem del dret a decidir. Doncs l'escepticisme d'Unió em preocupa, i després també em preocupa el tema PSC. Em preocupa en diferent mesura, És a dir, el PSC, jo no sé com acabarà tot plegat, però hi ha la branca més sobiranista i la branca més PSOE, diríem, Aquí tenen un problema, i el problema és de molt mal resoldre. En aquest moment a Catalunya, doncs, hi ha tot un corrent d'opinió respecte al dret a decidir, i ells se'n desmarquen com a partit. Esclar, qui se'n desmarca? Doncs se'n desmarca l'estaf del partit en aquest moment. Jo no sé què passarà, però molt em temo que mala peça el taler.
El senyor Joan Carles Gallego abans parlava d'un dret a decidir molt més enllà d'una consulta o molt més enllà de la independència. Potser amb les paraules que vostè ha dit, el PSC aniria avui mateix a aquesta reunió. I potser fins i tot el PP i Ciutadans, perquè no podrien anar-hi.
Sí, jo crec que si som democràtics, no? si el que ens preocupa és la radicalitat democràtica, creiem que la ciutadania ha de poder decidir sobre tot allò que li afecta en la seva organització social.
El tema també és el marc legal vigent que tenim. Exacte. Fins a quin punt permet decidir segons què?
Bueno, tenim, segons l'Estatut, tenim una llei de consultes que encara no l'hem posat en marxa. Nosaltres vam intentar fa un any fer una consulta sobre les retallades i vam tenir enormes dificultats perquè el Parlament de Catalunya ens pogués acceptar.
Aquí no es va aplicar el dret a decidir.
Exacte, aquí no ens van deixar aplicar el dret a decidir i volíem una miqueta que la ciutadania pogués veure com es prioritzen les polítiques pressupostàries al nostre país, no? De tota manera, nosaltres creiem que el dret a decidir en relació a l'autogovern de Catalunya, a la configuració nacional de Catalunya, és un element important i la reunió que avui es fa és una reunió que el que vol és la implicació d'organitzacions socials perquè acompanyin el paper que ha de jugar la comissió parlamentària que es va crear. Crec que possiblement hi ha hagut algun debat desenfocat que fa que alguns partits que podrien estar en la reunió d'avui no hi estiguin. I això jo crec que hauríem de veure les responsabilitats en general, no amb un partit perquè hi va o no hi va, sinó també aquell que no facilita que hi vagi o no hi vagi. Crec que hi ha un seguit de mals entesos que caldria solucionar. Si volem avançar amb més democràcia, en aquest cas en el dret a decidir, ho hem de fer-ho sobre la màxima unitat política i social possible. Crec que la reunió d'avui pretén eixamplar la base social del dret a decidir, però creiem que és responsabilitat, en aquest cas, del Parlament de Catalunya, eixamplar al màxim i garantir que la unitat política es mantingui. Nosaltres vam celebrar quan va haver-hi aquella votació al Parlament de Catalunya amb 107 vots favorables. Ens ha agradat que fossin els 135, però 107 ja donava una àmplia majoria. Creiem que això no s'hauria de trencar.
La declaració sobiranista.
Exacte, creiem que això no s'hauria de trencar, aquesta majoria àmplia.
Però, per exemple, a Comissions Obreres no sembla que hagi de tenir una posició fixa o unitària de cara a la independència, per exemple.
Nosaltres tenim 170.000 afiliats i quan una organització té 170.000 afiliats ha de ser molt respectuosa amb la pluralitat i diversitat de posicions dels seus afiliats. Nosaltres el que garantirem o voldrem garantir és que la gent pugui votar, que la gent pugui opinar lliurement, que pugui expressar la seva posició sense intransigències i sense pors, que cadascú pensi el que pensi i ho pugui dir, ho pugui defensar allà on vulgui, i després que pugui exercir el seu dret democràtic a posar una papereta a la urna. Aquesta és la posició de Comissions Obreres. Nosaltres, al costat del defensa del dret a decidir, nosaltres volem defensar els drets socials, els drets laborals, allò que permetin que les persones que volem representar visquin millor en aquesta societat.
De tota manera, jo a vegades em sento bastant, no sé, no dic manipulat, però aquest discurs dels polítics dels nostres, d'aquí, de casa, del dret a decidir, jo penso que sí, des del moment en què aquest dret a decidir no serà vinculant, perquè no pot ser vinculant, almenys des del punt de vista legal, aquí solament hi ha dues possibilitats. O fer que aquest dret a decidir es pugui ser vinculant amb una modificació de la Constitució, amb el, diguéssim, l'aquiescència del Parlament espanyol, el d'aquí i tal, o si no, en realitat no serveix més que per fer focs artificials, perquè és veritat que després totes les revolucions s'han fet d'alguna manera des de la il·legalitat, perquè no hi ha revolucions legalment constituïdes en aquest punt, d'acord, però vull dir, el dret a decidir tal com el tenim ara, el no ser vinculant, no té massa sentit per mi.
El que passa que...
Home, jo penso, penso que
Micaló
precisament té sentit perquè estem en la situació que estem. Si tu demanes una cosa i el marc legal et diuen que no està preparat, o sigui, quan els interessa canviar la Constitució la canvien amb premeditació, l'abusí i nocturnitat. Però després, quan es tracta de demanar, escolti, voldrien canviar la Constitució per això? Diuen, no, no, perquè el primer article de la Constitució diu que... Clar, amb això ens trobem una situació de total indefensió, no pots actuar contra això.
Recordem que l'any 2011 a l'estiu es va canviar pel tema del sostre de dèficit en pocs dies, amb un acord entre el PP i el PSOE.
Fixeu-vos si és fàcil canviar la Constitució quan sembla que és una cosa complicadíssima, que no es pot canviar perquè no hi ha...
A veure,
però no en tots els punts
exacte,
és igual de fàcil.
El títol 8è, diguéssim, en relació a les comunitats autònomes, s'hauria de dissoldre el Parlament per canviar-ho, és més complicat que per el que va ser del dèficit. des del punt de vista legal, però a veure, jo és que no és que estigui en contra, simplement penso que el no poder ser vinculant ara doncs no té massa sentit.
Però en qualsevol qüestió és un tema legal, però també és un tema polític, eh? Si hi hagués, diguéssim, acord entre els dos governs, la legalitat es podria acomodar o es podria ajustar, no? De totes maneres, a la reunió que avui fem, el president de la Generalitat, quan convoca la reunió, deixa clar que hi ha una coincidència, hi ha una coincidència generalitzada en l'aposta per l'exercici del dret a decidir el futur de Catalunya, no? Diu, sobre la base de la legalitat i el diàleg a tots nivells. Vol dir que, d'alguna manera, quan des del govern s'està parlant del dret a decidir, ho fan sobre la base de la legalitat i del diàleg. Des d'aquest punt de vista, entenem que hem d'avançar des de buscar fórmules a través del diàleg que permetin exercir la legalitat. No podem cridar la gent a decidir una cosa que després no tingui efectes legals, perquè si no la gent també al final no hi anirà. I d'això, per tant, hem de buscar quina és la fórmula que permeti que l'exercici del dret a decidir tingui efectes reals sobre allò que tu estàs decidint, perquè si no, evidentment, també estem enganyant a la gent. És en aquesta línia que jo crec que hem d'anar avançant. Sí. En això és contradictori.
Sí, sí. La declaració del president Mas és claríssima, no? Jo crec que és el punt de partida, que a partir d'aquí, doncs, les altres forces, no solament forces polítiques, sinó tota la societat en general, la societat civil i econòmica, el més àmpliament possible, puguin donar aquest suport, no? I, per tant, jo crec que totes les coses, algun dia o altre, algú té que començar, no? I que encara que legalment, com tu deies, és complicat i és difícil, però es té que iniciar. I aleshores, pues, si com més forces polítiques sigui més ampli, pues, millor pel país, no?
Hi ha moltes entitats culturals de la societat civil en general que d'entrada doncs, participen en aquesta reunió i en tot aquest procés que veurem com acaba. En tot cas, no sé, aquesta és la gran incògnita. El senyor Gallego el veig molt optimista pel que fa al que pot ser la gestió d'aquest procés, que topa amb moltes oposicions també.
Fàcil, no el veig, però diguéssim, si no som capaços de establir una àmplia unitat política i social a Catalunya, el govern de l'Estat no li quedarà més remei que reconèixer la realitat. Les lleis no poden anar al marge de la realitat. Poden, però diguéssim, però aleshores acaben sent una dictadura, no una llei que respecti el funcionament de la societat. Però, si tenim a Catalunya i garantim, i això és l'esforç que hem de fer tots plegats, garantir aquesta màxima unitat al voltant de l'exercici d'un dret democràtic, que és la possibilitat de decidir. Entenent que Catalunya és molt diversa i molt plural, i que hi ha moltes posicions, i que totes han de ser respectables. Això sí, el que no podem fer és, a vegades veus alguna informació que titllen amunt de no sé què, de la qual deixem d'adjectivar la gent, que tothom pugui expressar com vulgui, perquè hi ha moltes fórmules per resoldre l'actual conflicte.
Però, per exemple, en una consulta l'any vinent, suposem que guanya el sí, encara que sigui per poc, a la independència. El futur de Catalunya dins d'Espanya. Guanya un sí a la independència, el referèndum no és vinculant, perquè si té el reconeixement del govern espanyol, i encara que no el tingués, potser no serà vinculant.
Hi ha diversos models de dues maneres. Per exemple, el model
què passaria?
El model quebequès, per exemple, quan acorden fer el referèndum, en el cas del Quebec, acorden un mínim de participació en el referèndum, superior al 70%, i un mínim de resultats positius, superior al 65%, si no recordo malament, perquè tingui efectes legals. Bueno, també has de pactar aquestes coses, no? Si el fas al marge de la legalitat, evidentment no vas enlloc. Si el fas en el marc de la legalitat, et pot permetre saber quina és la posició, i si la posició acaba sent sí o acaba sent no, en qualsevol cas caldrà negociar la gestió del resultat, perquè qualsevol dels resultats inevitablement ha de portar a reformular l'encaix.
Encara que no sigui vinculant, això, diguéssim, s'hauria de tenir en compte.
Sí, però clar, si hi ha una votació popular i democràtica en què el poble diu una cosa, és evident que tots els altres grups o poders fàctics polítics a nivell d'Espanya o a nivell d'Europa i la comunitat internacional, si són democràtics, tenen que acceptar aquelles votacions que hi ha hagut. I, per tant, després es té que buscar la fórmula de com es tira això endavant. Però, clar, és a l'inici d'un respecte a una voluntat d'un poble. Eh? I aquesta voluntat d'un poble és el primer camí, no?
Perdoni, senyor Micaló.
No, és que estem en un diàleg de dir això...
Jo preguntava una mica per l'endemà. Mirava de ser pràctic, no?
Sí, sí, d'acord, però és que el que qüestionem...
Pot ser que guanyi el no, però també s'haurà de tenir en compte si guanya el no, clar.
Sí, però tant si guanya el sí com si guanya el no, ara en aquest moment el que qüestionem és un principi democràtic de poder participar, de poder demanar, de poder fer un referèndum o un acte en el qual podem manifestar que volem decidir. O sigui, estem en aquest nivell, no més enllà.
I per tant, potser la clau del debat és que Catalunya sola pugui decidir, perquè ja estem en una democràcia.
Estem comentant que es diu que és un procés polític, això. Hi ha una part que potser sí és un procés polític, però hi ha una altra que és d'exercir un dret democràtic. No és polític, això, és un dret democràtic, simplement això. I es vol demanar si tenim dret a decidir o no. És aquí, jo no sé, si aquí si volen veure aquelarres i coses rares, doncs em sembla molt bé que cadascú hi vegi el que vulgui veure, no?
De tota manera, l'Ignasi deia, bueno, i com acabarà? Pues jo penso, sense ser cap pitoniso en absolut, que no, això acabarà en res. Realment, això, diguéssim, aquest procés acabarà en res en quant a la possible independència de Catalunya. Una altra cosa és que, a vegades, demanant lo màxim, doncs acabes aconseguint altres coses, com podria ser doncs, el
concert
fiscal,
econòmic,
el concert econòmic, etc. Ara, la independència no s'ha aconseguit.
Vostè creu que pels independentistes seria una frustració, això, doncs?
Sí, la veritat és que sí. Sí,
però perquè... fins que és un camí sense sortida, no? Perquè, clar, el president Artur Mas ha anat fent tots els passos que es tenien que anar fent, no? En el seu moment. Va demanar audiència en el senyor Rajoy per demanar-li un pacte fiscal que se li va tancar les portes immediatament, no? Per tant, quin és el camí que tens que seguir? Esclar, tu, això és com un tren que va pedalejant una bicicleta i tu tens que anar pedalejant endavant. El que no pot ser és tirar enrere. I aquest és el problema actual que es troba el president Mas de la Generalitat de Catalunya. És a dir, és un camí que no té retorn enrere.
És veritat que s'ha enrotat una mica. Ojo, de tota manera, jo penso que s'està, ara, salvant les diferències, evidentment, és una mica com quan tu vas comprar una catifa al Gran Bazar d'Estambul. Tu et demanen 2.000 euros, tu, 200, i llavors vas arribant al punt mig, no? Doncs jo crec que arribarem...
Veig que vostè ha estat allà, en aquell Gran Bazar,
sí,
eh?
Sí, no, és que m'agrada molt, més d'una vegada, doncs és una mica el mateix. Has de demanar el màxim perquè al final et quedi una cosa, doncs, sí,
la cosa és regatejar, no?
Sí.
El problema és que aquest tema no té graduacions. La democràcia o l'exerceixes o no l'exerceixes.
Clar, és que és això.
I clar, sí, aquí sí. Sobre la taula hi ha el dret a decidir com a element, diguéssim, de configuració democràtica, on les persones, els ciutadans, poden decidir aquelles coses que els hi afecten. Això té elements positius, almenys per al sindicat. Decidirem no només, o volem decidir no només l'encaix de Catalunya i Espanya, volem decidir també, sobretot, sobre les retallades, sobre quin model de salut pública volem, sobre totes les qüestions...
Que hi hagi més cultura del referèndum.
Sí, exacte. Portant...
Més enllà de les eleccions que sí, ja tenim cada 4 anys.
La consulta ciutadana a França, Itàlia...
A Suïssa, no diguem,
a Suïssa,
no?
Estats Units. Està normalitzada. I pots decidir qualsevol cosa que la ciutadania, amb unes regles determinades, pugui establir. Qualsevol cosa que afecti a l'organització social de la convivència. Aquí no, aquí això és hipersemblant. Si el debat aquest del dret de decidir serveix també per això, benvingut sigui. El problema és que, evidentment, és difícil de materialitzar el que estem posant avui sobre la taula perquè, bueno, perquè evidentment, tenim un marc constitucional determinat que, per exercir-lo, caldrà retocar-lo. Però per això hi ha el diàleg, per un cantó, i per això hi ha la necessitat d'unitat política i social a Catalunya per l'altre. No?
Senyor Micaló,
sí, jo penso que és indestriable. El senyor Gallego ha fet una afirmació en la seva entrevista que li heu fet abans parlava que hi ha una altra problemàtica aquí a Catalunya, que és la problemàtica dels treballadors, la problemàtica de l'atur en general i tot, les, tot 113.000
famílies sense ingressos, per exemple.
Tot el que se'n deriva de l'atur i de dramatisme social, no? És cert, i això no ho negarem perquè és evident i això ho trobem cada dia. Ara bé, No es pot dir, penso jo, que una problemàtica passa per damunt de l'altra. És a dir, sí que la gana, evidentment, doncs, és una primera necessitat, això està clar. Ara, probablement que també si ens la poguéssim gestionar nosaltres, doncs potser també l'economia ens iria d'una altra manera. Si més no, ens equivocaríem nosaltres. I per equivocar-me no necessito que m'equivoquin des de Madrid, ja ho sé fer jo. Doncs diria, no, jo no ho separaria així tant, de dir doncs, una cosa o l'altra. No, hem de fer un procés conjuntament, probablement que si ens sabem gestionar nosaltres, doncs també hem de saber gestionar doncs, tota aquesta realitat social tan dramàtica que en aquests moments doncs, ens està aclaparant a tots.
Sí, no. Drets nacionals i drets socials són indestriables sí. I no es poden subordinar l'un a l'altre. Sí, han d'avançar sí. Junts i en paral·lel. Sí. El que passa que tampoc podem utilitzar un dret per justificar, diguéssim, l'altre o a l'inrevés.
I tant,
no?
I tant.
Aleshores, hi ha gent que a vegades intenta justificar simplement el tema, per exemple, de la independència en base a dir, no, és que nosaltres sols ho tindrem millor per solucionar els problemes de les persones. Són els mateixos que el dia després diuen, perquè a més podrem baixar els impostos. Dic, escolti, no, si vostè baixa els impostos el dia després, possiblement no podrem solucionar el problema de les persones, perquè precisament el problema de les persones se soluciona des de la redistribució de la riquesa i el sistema fiscal aquí juga un paper.
Correcte.
Per tant, no poden subordinar-se un dret a l'altre, han d'avançar en paral·lel, però bé, nosaltres com a sindicat volem aquell marc de convivència que garanteixi els drets de les persones des de qualsevol punt de vista i que no utilitzem aquest tema per desmuntar també un model social. No?
Se'ns està acabant el temps. Avui a la tertúlia ens han acompanyat el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego, també l'advocat penalista Lluís Batlló, l'economista Josep Lluís Marriera i el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i coordinador de l'ensenyament de la religió catòlica a Catalunya, Pere Micaló. Però m'agradaria comentar que sigui breument aquest acord segellat ahir pel Congrés dels Diputats per una posició comuna en temàtica de polítiques socials i econòmiques al Consell Europeu. Important aquest acord, on s'ha sumat també Convergència i Unió al PNB, al PP i al PSOE.
Bé, ho trobo bé, no? Perquè, esclar, en definitiva, sempre el que sigui, el mateix que parlàvem en l'àmbit de Catalunya, a nivell de l'estat espanyol, també ho trobo bé, que hi ha, sí, ampla majoria amb un acord per defensar els interessos comuns. I, per tant, fins i tot el que inicialment el PP i el PSOE van pactar una mica amb nocturnitat, i al final, doncs, els altres partits, com el PNV o CiU, i fins i tot pues, UPyD i Coalició Canària,
UPN també.
Pues, bueno, al final no se'ls va escoltar en el seu inici, però estan d'acord i al final
les esmenes que han presentat després forçosament havien de ser acceptades, per tant en un moment determinat escenifiquen que no estan d'acord per el procediment amb què s'ha fet, però d'altra banda les esmenes que presenten diu, home, sabem que aquestes de 6 ens admetran 5, doncs ja hi som a dins.
Per tant, bé, ho trobo bé, ara veurem a nivell d'Europa com es defensa.
Està bé allò que acaba bé, deia un portaveu de Convergència i Unió i al Congrés, per exemple.
No, la unitat política és important, i que s'hi hagin sumat en aquesta segona fase els altres partits, l'acord inicial del PP i PSOE, doncs és positiu. Fins i tot acabes pensant si no ho havien escenificat tot plegat això, primer fer la foto del PP-PSOE i després fer l'altra foto, perquè així tenen més fotos per pressionar Europa. En qualsevol cas, la imatge d'unitat política davant de lo negatives que són les polítiques d'austeritat europees i pressionar el canvi conjuntament amb el que hagin de fer els francesos o els italians, crec que és positiu. Després haurem de discutir les mesures concretes, que algunes no ens agraden, però avui hem d'estar units davant d'Europa per exigir el canvi de les polítiques.
D'acord amb tots, amb tots. A una és molt més important i molt més transcendent així en Europa. I tant.
Jo veig important el fet de que s'ha fet un canvi en aquest sentit, no? O sigui, unes polítiques que es defensaven molt aferrissadament fa uns mesos, doncs ara han sigut capaços doncs, de donar-li la volta, de posar-se d'acord. Jo penso que és de les poques vegades que PP i PSOE s'han ajuntat per un projecte comú. Havíem estat molt malament, o més del que ens presentaven. I després, evidentment, un 90% de la cambra, doncs això dona molt de força i molt de pes, evidentment.
Bé, doncs avui no parlem d'educació i de José Ignacio Wert i de 6 i mig.
Home, aquest era el d'això, el meu deure que havia fet.
Està verd, no? El senyor Wert està una mica verd.
No es preocupi.
Deixarà verds de tots.
A vostè, senyor Miquel Oli, posem una bona nota. Superior als 6 i mig. Gràcies. Perquè segur que s'havia preparat molt bé. En tot cas, suposo que de vegades determinats comentaris, encara que sigui només per la forma, es desacrediten per ells mateixos i fins i tot dintre del PP hi ha hagut. Aquí sí que no hi ha hagut pacte dintre del PP, hi ha hagut discrepància. Algú creu de vostès que és defensable això dels 6 i mig?
Sí, aquest senyor es precipita, no? Sempre.
Potser
sempre
és aquest el seu problema.
Sempre diu les coses, potser abans de parlar-les, no? Jo crec que de la mateixa manera que després es van reunir tots els de les comunitats autònomes de tot l'Estat, doncs bé, per què no ho fas abans? Per què no ho fas a l'inversa? Primer reuneix-te amb tots els de les comunitats autònomes, arribeu a un acord i ho publicites. Però clar, ell primer diu la seva idea i després, clar, té que tirar enrere. Per tant, és primer, amb les formes, per mi no actua correctament bé, i en el fons també és molt tema a discutir, perquè és clar, jo coneixo molta gent que havia anat a la facultat amb mi i que van acabar la carrera, van tardar 10 anys, i ara resulta que aquests senyors són un senyor que és un dels més poderosos d'Espanya, no? I aleshores dius, bueno, va fer la carrera amb 10 anys, clar, i un altre que era, sempre treia 9 i 10, ara aquest senyor, un altre que coneix, clar, aquest bon home no ha arribat potser res a la vida, no? Per tant, clar, tot això és molt discutible.
Una classificació en funció d'una nota...
És molt, molt discutible.
És un plantejament enormement elitista i que intenta desconèixer quin és el caràcter social que ha de jugar l'educació com a promoció, també, diguéssim, del desenvolupament personal, de combatre les desigualtats d'origen que tenen les persones perquè no es consoliden en diferències. Aquí el ministre Wert, l'ONCE, està fent un plantejament elitista i segregador de l'educació molt perillós per al futur dels joves, que acabaran cronificant-se amb la situació d'origen.
No li he preguntat al senyor Joan Carles Gallego per la llei d'educació, perquè sabem que Comissions Obreres té una posició clara en contra. En tot cas, veurem com evoluciona la tramitació parlamentària. També aquí pot haver-hi algun canvi.
No, bueno, a més és que el que comentàvem abans, les formes del senyor ministre deixen molt que desitjar. Em sembla que és consensuadament el pitjor ministre per tots. Vull dir, aquí sí que estem tots d'acord.
No arriba als 6 i mig.
No arriba als 6 i mig.
Exacte. Penso que en això no hi ha res improvisat. El senyor Wert no improvisa això, pot ser discrep amb els altres companys de tertúlia, i que aquí ha volgut desviar l'atenció en algun altre tema que li deu estar cremant els dits. Però doncs dir això per l'endemà, dir al revés, em faig enrere,
sí,
no és propi del ministre Wert. El ministre Wert, tots sabem que és el més esnerià, diríem, dels ministres que en aquest moment tenim, i això alguna cosa amaga. Jo ho sento, però ho veig així.
Deixem l'interrogant. Potser no estan radicalment en contra els altres membres de la taula, tampoc, d'aquesta possible anàlisi. Gràcies, ho deixem aquí ara sí. Gràcies, Joan Carles Gallego, Lluís Batlló, Pere Micaló des de Girona i també Josep Lluís Marriera. Fins a la propera. Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Són les 9:05. Ara els titulars d'última hora amb el Gerard Carrión. Després parlarem de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. Avui és el dia de la seva festa litúrgica i comentarem alguns aspectes de l'acció social que aquesta institució de l'Església, aquesta prelatura, fa a casa nostra. Ho farem en conversa amb la directora del Centre Terral del Raval a Barcelona, Victòria Guindolany. També tindrem el comentari de Josep Maria Carbonell i l'espai, naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Avui ens visitarà la dietista Mareva Guilloz. És això el que us oferim fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Avui es constitueix el Pacte Nacional pel Dret a Decidir en un acte al Parlament. Es farà en una reunió a porta tancada, presidida per Artur Mas, a la sala d'auditori del Parlament, en què participaran Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa i la CUP, i una quarantena d'entitats i de partits del govern català. També hi assistiran la vicepresidenta Joana Ortega, el conseller de la Presidència Francesc Homs i el de Justícia Germà Gordó. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa de corrupció de menors a través d'internet i han detingut 7 persones a municipis com Barcelona, Vic, Gironella, Lleida, Sant Feliu de Guíxols i l'Hospitalet del Llobregat. Els detinguts es guanyaven la confiança dels menors i els amenaçaven de difondre imatges de cibersexe amb l'objectiu de mantenir-hi relacions sexuals. Detingut el director general de Petromiralla i Josep Maria Torrents amb una vintena de persones més en una operació de la Guàrdia Civil contra el frau de l'IVA a les gasolineres vinculades a l'empresa. Torrents també és alcalde de la població de Santa Maria de Miralles, a la comarca de l'Anoia, de poc més de 100 habitants, on hi ha la seu de la companyia. José Antonio Griñán anunciarà que no serà candidat a les properes eleccions. Es preveu que el president d'Andalusia i del PSOE faci l'anunci aquest dimecres al Parlament andalús durant el discurs sobre el debat de l'estat de la comunitat. I de la plana internacional, Venezuela entra en el cas Snowden. El president veneçolà, Nicolás Maduro, ha anunciat aquesta matinada que està disposat a estudiar la possibilitat d'oferir l'asil polític a l'extècnic de la CIA, que va destapar una trama d'espionatge del govern nord-americà. L'executiu veneçolà segueix d'aquesta manera els passos de l'Equador, que ja va anunciar que està disposat a donar asil a Edward Snowden.
La dona és ajuda per a l'home, com l'home és ajuda per a la dona. En el seu encontre s'acompleix una concepció unitària de la persona humana, basada no en la lògica de l'egocentrisme i de l'autoafirmació, sinó en la de l'amor i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Søren Kierkegaard, un cristià per al segle XXI. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
De l'any 2003 se celebra avui, com cada 26 de juny, la festa litúrgica de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer. Recordem que Joan Pau II el canonitzava el 6 d'octubre de 2002 a Roma, 10 anys després de la seva beatificació. El fundador de l'Opus Dei va néixer a Barbastre, a Osca, el dia 9 de gener de 1902 i moria el 26 de juny de 1975. Diversos milers de persones van reconèixer les seves virtuts exemplars i van demanar ràpidament a la Santa Seu l'obertura del seu procés de canonització i de beatificació, un procés que culminava, com dèiem, en aquests anys, amb la beatificació el 1992 i la canonització el 2002. Avui volem conèixer com se celebra des de l'Opus Dei i des de l'Església en general la festa de Sant Josep Maria Escrivà arreu de Catalunya, i també volem conèixer una part almenys de l'acció social vinculada a la prelatura de l'Opus Dei. Ho farem en conversa amb la directora del Centre Terral del Raval a Barcelona, Victòria Guindolain. 3 minuts i serà un quart de 10. Ens escolta ja Victòria Guindulain, directora del Centre Terral del Raval. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia i bona festa de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer.
Sí, avui és un dia de molta festa, la veritat. Tant a Barcelona com arreu del món, on treballa la prelatura de l'Opus Dei.
Com definiria aquest sant de l'Església, Sant Josep Maria Escrivà, un home contemporani del nostre temps? Hi ha molta gent encara que el va conèixer en vida, i un home també que va donar inici a tota una gran obra espiritual, d'apostolat i també social. Una prelatura que d'alguna manera en el pas de la història doncs ha tingut també els seus seguidors i les seves persones que no se senten tan a prop dins l'Església. Com definiria aquest sant?
Sí, jo també vaig tindre l'oportunitat de conèixer-lo. Penso que és un sant molt proper, que ha fet arribar a totes les persones una manera d'estar molt a prop de Déu, fent el que cal a cada moment, fent el que toca. Treballar, estar amb els teus també, descansar, riure, passar-s'ho bé, acceptar molt bé el sofriment, que tots el tenim, quin dubte cap, més aviat o més tard ens topem amb ell, i és un estil de vida molt, que ens fa a tots comptar amb la gràcia de Déu i santificar l'ordinari. Jo penso que és el sant de cada dia, el sant de l'ordinari i de la vida.
Uh-huh. Ell tenia molt clar un principi que va fer seu al Concili Vaticà II, és el de la crida universal a la santedat, precisament, és a dir, que tots els cristians... I aquí, quan diem tots, des del senyor o la senyora que està venent diaris en un quiosc fins al jutge que està avui en un tribunal, tots es poden santificar a través del seu treball, en definitiva.
Tots i obert a totes les creences. Jo amb això tinc experiències ara molt properes des que estic treballant allà al carrer Nou de la Rambla, al Terral, a l'obra corporativa de l'Opus Dei, que allà tenim gent de... 34 nacionalitats de moltes creences religioses, però que allà es viu, no?, l'esperit de l'Opus Dei. Fins i tot alguna vegada ha vingut una persona musulmana a demanar-nos a pregar, perquè teniu una capella, i diu que puc passar a pregar. I nosaltres li vam dir, bueno, però vostè sap que això és un centre d'inspiració cristiana. I ens va dir, diu, i jo no puc passar a pregar, a cas Déu no és el mateix, i que aquí és un posto on jo trobo pau. Uh-huh. I va passar, va fer les seves oracions, però hi ha altres persones que també visquen aquest esperit que ens va deixar Sant Josep Maria, doncs es van apropant a Déu. Aquest any han fet la primera comunió 8. Hem preparat a 9 nenes, n'hem fet la primera comunió 8, altres la faran l'any que ve. També estem preparant 2 batejos i després en el dia a dia tant les voluntàries com les persones que disfruten dels programes que ja s'imparteixen, pues, fent l'ordinari, fent-ho de cada dia, es van apropant a Déu. Uh-huh. En aquests moments tenim una nena del Raval estudiant a Pamplona, a la Universitat de Navarra, perquè quan elles van traient bones notes, pues, se'ls facilita la possibilitat de formar-se millor. I aquesta persona viu al carrer Tigre, al Raval, i està estudiant allà a Pamplona, la carrera de biomedicina, no? Uh-huh. Que tenia un expedient d'un 9,5. Ja ha fet primer, l'any que ve serà segon, bueno, amb una beca, i així ens anem fent, o persones que en aquests moments han fet, estan fent les pràctiques, un curs de cambreres de pis o de restauració, i en allà, doncs, elles, uh-huh, després fan un mes de pràctiques en temporada alta d'hotels, i potser doncs tenen la possibilitat de trobar feina.
I tot això canalitzat, sí, a través del Centre Terral del Raval, com vostè diu, on, sí, fan bàsicament acollida a través del reforç educatiu. A què es dedica bàsicament el Centre Terral?
Bàsicament es dedica a donar aquest suport educatiu a totes les nenes i dones que viuen al Raval. O sigui, això sí que és una condició. Llavors, fonamentalment, ens dediquem a nenes des de 8 fins a que estan estudis universitaris a ajudar-los mitjançant voluntàries al reforç d'estudi. Uh-huh. I després també hi ha uns programes per adults que és taller de moda, que és castellà i català, o sigui, el que és donar-los les eines perquè arribin a ser autònomes per elles mateixes i que la seva feina no sigui al carrer o demanar caritat.
En aquest cas, el Centre Terral és per nenes i noies. Hi ha una altra entitat, el Raval, també vinculada a la prelatura de l'Opus Dei, que és de nois i nens. Dintre d'aquesta opció que l'Opus Dei sempre ha tingut per la formació i l'educació diferenciada, com ho expliquen, això, vostès, com una qüestió d'eficàcia? Sí, segur que li pregunten moltes vegades.
Sí, moltíssimes vegades. Dius, no hi ha nens? Dic, sí, ara al casal d'estiu jo tenim nens de 4 o 6 anys que ens en fem càrrec nosaltres, perquè encara són petits, no?
Sí.
Però, en canvi, després, què passa? Que ells, aquí en el Raval, i ho fan molt bé, i es posarà a riure de seguida que m'ho vegi, el centre que atén a nois i homes es diu Braval, que està al carrer Cera, número 51, uh-huh. I ells fan tota la integració a través del futbol.
Uh-huh.
I són molt bons, són un 10 en futbol. Igual que nosaltres intentem ser un 10, bueno, santificar la feina, no?
Sí,
amb
sí.
El que nosaltres fem i impartim. Però jo, amb una nena, amb una dona, li dic, escolta'm tu, si tu no estudies no hi ha partit, doncs uh-huh. Estàs clar,
clar
que no.
També hi ha nenes i noies que juguen a futbol i altres esports, evidentment.
Però, molt poquetes,
però en aquest cas
no
potser...
Tindre.
No és la mateixa.
Sí. O sigui, hi ha una, dues, tres... Bueno, jo, això no vol dir que jo potser algun dia faci un partit de futbol.
És
això
clar.
No vol dir que no, no?
I també hi ha bones aficionades al futbol, també, i altres
també
esports.
També tenim bàsquet i tal. Sí. Però la realitat de la vida és que sempre es busca...
Hi ha inquietuds diferents.
Són gent en una situació de... bueno, de desarraigo i de que no estan massa ben integrades o d'exclusió social, es busca algo que els ajudi a superar-se i a tindre aquesta pròpia autoestima de dir jo puc. Perquè això és el que els diuen les voluntàries, no? Tu mm-hmm. pots. No, a vegades ens ha vingut ara una persona que havia sigut de Terral, que està treballant en l'Hotel dels Arts, i diu, jo sóc el que sóc gràcies al que em vau donar vosaltres.
Mm-hmm.
I ja està treballant en el... Bé, això ens n'assabentem després, no? Perquè, mm-hmm. esclar, dius, les voluntàries van passant. No es queden in eternum, venen 2, 3, 4 anys, en tenim moltes de que ja van consolidant el projecte, però la gent de vegades no pot, no?
Hi ha, per tant, moltes inquietuds i moltes necessitats que, en aquest cas, des del Centre Terral del Raval i també des del Centre Braval, un per a noies, l'altre per a nois, doncs fan per millorar la qualitat de vida d'aquests nens i nenes, de vegades en situacions de desarrelament i d'exclusió forta. Avui ens acompanya Victòria Guindolany, directora d'aquest Centre Terral, vinculat a la prelatura de l'Opus Dei a Catalunya, parlant en el dia de la festa de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. Parlem, si li sembla, ràpidament de les celebracions que es fan.
Sí, perquè tenim moltes celebracions.
Moltes, a tot arreu. A Barcelona, per exemple, a l'Oratori de Bonaigua, exacte, a les 12 i a un quart de 9, també a Santa Maria de Montalegre, al carrer Valldonzella, 13 a les 7 de la tarda, a la Basílica de la Mercè a les 7 de la tarda. Hi ha moltes celebracions, però, per exemple, m'agradaria destacar una que hi haurà a Lleida, a les 8 del vespre a la catedral, que clourà els actes del centenari del pas de Sant Josep Maria Escrivà per Lleida.
Sí, això la veritat és que és la primera vegada, no, que està documentat que Sant Josep Maria va trepitjar a Catalunya, va ser el juny de 1913, no? Ara farà just 100 anys. No?
Uh-huh.
I que ell es va desplaçar a Lleida i va anar a fer el primer curs de batxillerat, i va decidir, es va multiplicar de tants, han decidit recollir la memòria aquesta. No? Llavors s'han organitzat una taula rodona avui aquesta tarda a l'aula Alemanya de l'Institut d'Estudis Lleidatans.
Uh-huh.
I l'acte doncs, començarà a les 5:30 amb una projecció d'un breu audiovisual elaborat especialment per l'ocasió.
Uh-huh.
Llavors es té 4 ponents que acostaran a la figura de Sant Josep Maria des del punt de vista històric, social i familiar. I aquests ponents són gent pues, molt interessant, la veritat, que penso que qui pugui acostar-s'hi
doncs,
pues, passarà un bon rato.
Doncs a 6:15 de la tarda a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, a la plaça de la Catedral de Lleida, i després d'aquesta taula rodona amb diferents testimonis sobre Josep Maria Escrivà de Balaguer, hi haurà la solemne Eucaristia a la mateixa catedral a les 8 del vespre per als qui vulguin anar. Moltes gràcies per haver... per haver-nos acompanyat, deia Victòria Guindolany. També hi ha celebracions a Andorra i, com dèiem, a molts llocs de Catalunya. Es pot consultar aquesta informació en el web www.opusdei.cat, en català. També hi ha la web opusdei.es, on tota mena d'informacions, com dèiem, es poden consultar. També recordem que, coincidint amb la canonització de Sant Josep Maria, ara fa 11 anys gairebé, es va posar en marxa també un tot un programa d'acció social per a països africans que també continua funcionant, en aquest cas pensant en els països del Tercer Món. Vol afegir alguna última cosa, senyora Victòria Guindolany?
Sí, ja aprofitant, aquí en la festa de Sant Josep Maria, si hi ha algú que aquest estiu s'hi animi a fer voluntariat, tant Braval com Terral estarem orgullosos d'acollir-los i que ens ajudin a treure, ja sigui amb el seu temps, o a vegades són idees online tal, a treure endavant tot aquest projecte, doncs és una sort per nosaltres. Després jo també, ja que tinc l'oportunitat de dir, bueno, doncs donar gràcies a Sant Josep Maria de tot el que ha fet per poder treure endavant tantes coses.
Doncs molt bé, moltes gràcies avui als creients que ens escolten i que es vulguin encomanar aquest sant, el sant de la santificació en la vida ordinària, en el treball quotidià, doncs pot fer-ho especialment en un dia com el d'avui. Que vagi molt bé, Victòria Guindolany, directora del Centre Terral del Raval a Barcelona, vinculat a la prelatura de l'Opus Dei. I bé, no sé si vol donar algun telèfon del centre, a banda que
sí,
es pot trobar informació.
Estem situades al carrer 9 de la Rambla, 11-13, al costat del Palau Güell, molt a prop de les Rambles, i el telèfon és 933-175-521.
933-17-55-21 és el telèfon del Centre Terral del Raval. Bona festa del fundador de l'Opus Dei, senyora Victòria Guindolany. Novament gràcies, fins una altra.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Quatre minuts i mig i seran 9:45. Us oferim el llibre del dia. És un llibre que es titula Ejercicios para mantener el intelecto, primera part, un treball d'Anna Puig, editat per CCS a Madrid. Si voleu aquest llibre, que més que un llibre és una guia per mantenir les nostres capacitats intel·lectuals, podeu trucar-nos a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Ejercicios para mantener el intelecto, un llibre d'Anna Puig.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. En un magnífic i lúcid article de Timothy Garton Ash, professor d'estudis europeus a la Universitat d'Oxford i reconegut intel·lectual, el diari britànic The Guardian sobre Erdogan i la revolta de Turquia, en la que, per cert, manifestava un criticisme al líder turc que no acabo de compartir, afirmava textualment el següent. Arreu del món apareix una espècie de cinquena internacional de joves, ben formats, majoritàriament urbans, homes i dones des de Xangai fins a Teheran i de Teheran fins a Moscou. Una generació com la del 68, aquesta vegada, però, arreu del planeta, que tenen quelcom en comú. Això és possible perquè es mouen arreu del món, han viscut i s'han format en diferents llocs del món. S'acaba la citació. Crec que aquesta és una bona imatge per entendre les manifestacions pacífiques i massives que s'estan produint arreu del món en els darrers anys, des del moviment dels indignats fa 2 anys a la plaça Catalunya fins a les recentíssimes manifestacions de Rio de Janeiro i São Paulo. Ens mostren un malestar creixent arreu del món. És una altra cara de la globalització. És la manifestació, l'expressió d'una generació apoderada que es troba als marges de tot. Una generació molt formada, sense sortida i perspectiva professional. Una generació formada ja en la cultura digital, amb un accés poderós a les xarxes de comunicació multimèdia, més allunyada de la manipulació dels mitjans de comunicació de masses i, per tant, menys ideologitzada i modelable pels poders, i amb una quasi nul·la memòria històrica i convençuda de voler fer-se escoltar. Una generació amb un menyspreu, paga la pena dir, molt sovint justificat, sense, però, amb capacitat d'articulació política. Pot ser exagerat, però crec que podrien trobar-nos especialment, però no només en els països emergents que mantenen unes profundes desigualtats, a les portes d'esdeveniments majors o emblemàtics, com va representar la Comuna de París, protagonitzada pels membres de la Primera Internacional. Penso que D'Arton Ashe encerta quan analitza aquest moviment que hi qualifica de cinquena internacional com un moviment que l'identifica en clau generacional, en clau cultural i en clau global. Davant d'aquesta situació, que jo crec que cada cop és més crítica, la temptació dels poders polítics és mirar en una altra direcció, o cas de Xina i Rússia, enfortir l'autoritarisme. Amb tot, el repte central és la desigualtat i la manca d'oportunitats d'una generació competent, abocada a l'abisme pel sistema econòmic i la incapacitat política. Una generació que està cridada a jugar un paper central, però hem de fer tot el possible perquè assumeixin les seves responsabilitats i puguin inserir-se en el món social i professional. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel. Cada dia, a 12:45 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per això ara tens la mitja peça de 1,5 kg de formatge vell d'ovella Valle de San Juan a només 19,99 euros i 2 sobres de pernil ibèric d'en Savall Pedro Diego de regal.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid només a la península.
I les teves compres també a hipercor.es.
Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, que com cada setmana té la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas, recordem-ho, promou una alimentació més saludable perquè mengem tots millor avui i ens trobem millor demà. Connectem amb Veritas, amb Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com sempre, ja ha arribat el moment de cada dimecres al matí, eh?
D'explicar-vos alguna cosa.
I de què ens parles avui? Què ens expliques?
Doncs avui vull parlar-vos del tomàquet, que possiblement és un dels productes on es pot notar més la diferència entre aquells que provenen del cultiu ecològic i el convencional. Fixeu-vos, tomàquet, cebes, carbassós, pebrot, en tenim sempre a casa, però a Veritas només els trobareu quan toca, és a dir, quan és temporada, quan és l'època. Per què? Doncs perquè ens esperem a collir-los quan toca, quan és el seu moment, i els portem directament de l'hort. I precisament el tomàquet és un dels cultius d'estiu i que en aquest moment els tenim en la seva màxima esplendor. Fixeu-vos, no estan cultivats, evidentment, ni en fertilitzants químics ni en pesticides, però sobretot el més important és que es recullen en el seu punt just de maduració al sol. Què fa això? Que tenim uns tomàquets vermells per fora i la polpa ben madura, amb uns sabors i uns aromes que són els de tota la vida, que són els de veritat. I, a més, conserven totes les seves qualitats nutritives. Perquè us he de dir que el tomàquet és molt ric en propietats terapèutiques, ens pot ajudar fins i tot a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars i, sobretot, ens proporciona una gran quantitat d'antioxidants. I això, alguns estudis demostren que és degut precisament al cultiu ecològic, perquè el fet de no afegir-hi adobs nitrogenats fa que les plantes creïn els seus propis mecanismes de defensa i això fa que el tomàquet tingui molt més antioxidant. Rapidíssimament, si el consumim cru, doncs ens aprofitarem moltíssim de les seves vitamines, com la vitamina C, i si el mengem cuit, doncs el que podem potenciar és una altra de les seves propietats, el licopè, un antioxidant que ens pot ajudar també a millorar la salut cardiovascular. I simplement animar-vos a que passeu per les botigues, que ara tenim moltíssimes varietats, Montserrat, el Berner Ros, però sobretot avui volia parlar-vos del cor de bou, que és un tomàquet gran, que té forma de cor, que és molt carnós, amb poques llavors i amb un sabor molt suau.
Moltíssimes gràcies per aquesta explicació sobre el tomàquet. Ja saben els oients que de tomàquet se'n poden trobar molts, però que l'ecològic està ben diferenciat i és molt més recomanable.
I tant.
Gràcies un dimecres més, Eva Vilamajor, per haver-nos acompanyat. Ens retrobem dimecres vinent, si Déu vol. Bon dia.
Bon dia, Ignasi. Moltes gràcies.
Adéu. Avui a l'Espai Naturalment amb el doctor Pros parlem, com sempre, de medicina natural i coneixerem el que es fa per vigilar la nostra dieta. És per això que ens acompanya la dietista Mareva Gilloz. La saludem ja. Hola, bon dia, benvinguda.
Hola, muy buenas.
Mareva Gilloz, bé, com sempre, acompanyada del doctor Miquel Pros, present en els programes sempre els dimecres a aquesta hora. Doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi. Bon dia, Mareva.
Mareva Gilloz treballa amb vostè habitualment, no, doctor Pros?
Sí,
oferint dietes sí, i recomanant com hem de menjar.
Una col·laboradora, una dietista fantàstica. Fantàstica i guapa, no?
Sí, podem dir-ho, perquè a més presenta aquest... Ens ho pot explicar, si no té inconvenient, Mareva Gilloz, no. D'on li ve aquest moreno? Perquè jo sóc moreno, però em sembla que no sóc del mateix origen que vostè.
Y un poquito más lejos.
Sí.
Bueno, yo, mi madre es de Tahití, es de la Polinesia Francesa, y mi padre es suizo. Lo que pasa es que, bueno, yo he nacido aquí, con lo que yo ya me siento de todas partes, ¿eh? Del mundo entero.
I tant, exacte. Tots som ciutadans del món,
sí.
Però en el cas de vostè ho pot dir amb més força. Doncs és curiós, ho deia perquè crida l'atenció a vegades, doctor, però la barreja de gens, de races, a vegades provoca un aspecte interessant, i en el cas de Mareva Gilloz, no se la veu ni oriental ni d'aquí, és una mica de tot.
Molt bé. Un mix.
Molt bé. Doncs això amb la dieta de vegades també passa, no? Hem de ser equilibrats, hem de ser variats.
Sobretot, ¿eh? La variedad para mí es fundamental. Es la clave donde no vamos a cojear y no vamos a hacer ni déficits ni provocar tampoco abusos ni excesos. Entonces, dentro de esa variedad vamos a poder encontrar el equilibrio, de ahí la importancia. Uh-huh. Esto sí, es fundamental.
Per això la Mareva està amb nosaltres, perquè sobretot ella és, en aquest sentit, no és gens exagerada, extremista, no? No és, o sigui, no és categòrica. I això a nosaltres, clar, és una mica la filosofia de conjunt de la consulta.
I és pensar molt en la persona, en cada persona, perquè de vegades un pot pensar que el dietista o la dietista li donarà un full... aquesta es la dieta, para dilluns, dimarts, dimecres, claro, y punt. Y ya
esto
está.
Eso es terrible. Al contrario, yo no conozco a dos personas iguales. Y por lo tanto, el tipo de dieta también debe personalizarse. No es lo mismo una persona mayor que un chico adolescente. El ritmo de vida de cada uno es muy individual. Y además, cómo uno lo vive y procesa las cosas también. Entonces hay que tener en cuenta absolutamente todo.
Els horaris que fa la persona quan va a la feina, quin ritme de vida porta, si treballa 10 hores o 6...
El nivel de estrés, que además hoy en día es muy elevado, el ritmo de vida que llevamos es casi antinatural, con lo que estamos tan desprogramados y desconectados con nosotros mismos que, claro, hay ciertas cosas que hay que volver un poquito al origen y trabajar, esto sí.
Això que has dit ara, Mareva, m'interessa, és a dir, l'estrès, és a dir, com podem mitigar l'estrès a través de l'alimentació?
Bueno, ya de hecho, el aportar, por supuesto, los nutrientes que vamos a necesitar para combatir pues ese estrés, ese desgaste que tenemos día a día, alimentos que sobre todo no sobrecarguen nuestro organismo también y que no dificulten la digestión. Tiene que haber además variedad, como lo hemos dicho al principio, tiene que haber tanto carbohidrato como también proteína, como por supuesto verduras y frutas. Es decir, no vamos a jamás partir de una dieta sobre todo proteica o sobre todo rica en hidratos y ya está. Esto es un error. Hay que intentar trabajar siempre en conjunto. Una alimentación es global.
Primer principi, alimentació equilibrada. Sí. Verdura, proteïna, hidrats de carboni, cereals, llegums,
sí.
Dintre d'això, d'aquests grups. Sempre hem de basar-nos en l'equilibri.
Ah,
i no tant en menjar molt o menjar poc. L'equilibri, sobretot.
Sí, sí, y las grasas también, porque hay una auténtica fobia. Primero hay esta obsesión por estar muy delgado, muy esbelto, del culto a la belleza, y ya encuadramos las grasas como el enemigo o incluso los hidratos de carbono. Y esto es algo terrible, porque el hidrato de carbono nos va a procurar justamente una fuente de energía que necesitamos. Además, hay que saber que las neuronas solamente utilizan glucosa, es decir, hidratos de carbono, y los necesitamos de manera esencial. Y las grasas también, hay todo tipo de grasas. Las hay saturadas, insaturadas, más convenientes, menos convenientes, pero necesitamos de todo.
Per tant, per molta operació biquini que ens diguin que fem ara a l'estiu o quan sigui, cal pensar a menjar
sí,
de tot.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí, doncs, cada persona, com vostè diu.
Exactamente. Y luego también hay que contemplar el sistema digestivo de cada uno, ¿eh? Porque no solo somos lo que comemos, somos lo que asimilamos. Si nosotros tenemos un sistema digestivo que flaquea, y sobre todo en lo que es la parte del estómago, que es nuestro carburante, es nuestro horno, es donde todo vamos a poder digerir, procesar y metabolizar, si hay un fallo ya en el estómago, ya podemos poder cojear de cualquier tipo de sistema, el sistema nervioso, el músculo esquelético, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Això és important, Ignasi, el que està dient la Mareva, perquè a vegades donem una excessiva importància que sí, doncs, bueno, és igual l'òrgan, la vista o el cor, per exemple, no? Però, carai, tu, si resulta que en el forn no hi poses el carbó adequat, si no crema bé, si no hi ha una combustió fantàstica, tot el que més flaquejarà. I sí, la veritat és que en el moment en què... Bueno, és el que veiem constantment, modifiquem els hàbits dietètics, que és el primer que fem, per tant, la Mareva està en connexió no directa, directíssima, amb el metge, no? I llavors, doncs, quan jo tinc davant... Una cosa és allò de la civada, perquè, en fi, ja sabeu, tots els que ens escolten, doncs, la meva mania amb la civada. I la Mareva... Explica'ns, Mareva, perquè és curiós. Un dia em deia ella, diu... No ella, un pacient nostre, diu, la Mareva m'ha canviat la civada en vez de sopar... I llavors jo dic, Mareva, què has hecho? I em va semblar molt interessant una suggerència teva.
Sí. No? Bueno, és perquè... Claro, hemos dicho antes, no hay dos personas iguales y hay personas que a la noche la avena les puede sentar pues un poquito ya como más pesado, se sienten un poquito más hinchadas. ¿Qué ocurre? Que seguramente les conviene más pasar esa avena a la mañana, es decir, a la hora del desayuno. Porque además existe lo que llamamos la crononutrición. Es decir, que en cada momento del día nosotros tenemos unas enzimas que están más en alza que otras. Y las lipasas, que en este caso son las que nos van a ayudar a digerir correctamente la avena, están también en gran actividad a la mañana. Con lo que yo lo que hago entonces es pasarles la avena para el desayuno.
I que en perfecto. El cas de moltes persones va millor, no vol dir que sempre sigui millor al matí o sempre sigui millor al vespre.
Jamás, eso no existe, ni
llavors,
todo ni nada.
Eva, quan ho passes el dematí, com en forma de musli o també bullida en por? O sigui,
también,
bullida o crua?
Bullida és millor per digerir-la. ¿Vale? Se llama lo que llamamos el porridge, ¿vale? Entonces no tiene que llegar al punto de hervir, pero sí que tiene que quedar algo cremoso, una crema. Uh-huh. Y a partir de ahí se le puede añadir incluso algún tipo de fruta, o incluso yo sobre todo lo que recomiendo son semillas. Unas buenas semillas de lino, unas semillas de sésamo, que son fantásticas para nuestros huesos, pues es un buen hábito a adoptar justamente a las mañanas.
Uh-huh. ¿Y el llevat de cerveza?
La levadura de cerveza es maravillosa porque ya ahí ya estamos hablando más a nivel proteico y sobre todo también muy rico en vitaminas y minerales. Entonces, sí, justamente si hablábamos del estrés, la levadura de cerveza es un gran complemento alimenticio de cara...
El grup de les vitamines B, sí, que són indispensables per sí, la salut mental, no?
Sí, totalmente. Sí.
Ara que vostè parlava de pòrrits, d'avena al matí, això m'ha fet pensar en els meus fills que des que són petits han anat prenent el pòrrits al matí bullit. I el sèsam també els hi posàvem. Clar, això, tot això són costums macos, no?
Sí.
Vaja, més que macos, interessants, importants.
Sí. Lo que passa és que claro, hay personas que están en contacto con esa cultura y hay otras que como estamos tan desconectados al final y tenemos tanta prisa, pues ya ni nos paramos a pensar en qué me conviene o no me conviene comer, sino que como lo que más rápido puedo hacer y lo que no tengo que tardar en masticar. Y claro, al final esto pues también es perjudicial.
Avui parlem amb Mareva Gilloz, dietista, treballa amb el doctor Miquel Pros i ens està orientant molt sobre... com menjar millor. Cada persona és un món i una visita a la dietista doncs, pot ser també recomanable de cara a la necessitat de canviar hàbits que, a més, poden repercutir directament en la salut, no? En determinades problemàtiques de salut. Segur que vostè, doctor Pros, els hi diu directament a la dietista.
Bueno, ja ho saps, Ignasi, perquè, en fi, tu ens escoltes cada setmana, no?
Gràcies a Déu, tinc aquest privilegi. Molts oients també.
I l'aspecte dietètic, l'aspecte nutricional és bàsic, no? És a dir, si no hi ha... És com el fonament d'una casa, vaja. I aquí la Mareva, la veritat és que ens dona un cop de mà, té una paciència i sobretot un saber fer, no?
Disfruto muchísimo, eh?
Més has de veure, no? Vull dir que jo crec que ella menja molt sa perquè l'aspecte que té doncs, és una miqueta reflexa d'aquesta alimentació que ha de fer doncs, amb tota seguretat doncs, que li garanteix, no?
Aquesta... És com predicar amb l'exemple, no? Si vostè té un bon aspecte físic, doncs també el pacient dirà, mira, vol dir que...
Sí, sí, per a mi
s'aplica el que diu.
Totalmente, totalmente. Además, yo creo mucho en lo que es justamente los hábitos. Yo intento realmente orientar al paciente en un cambio en su manera de comer. No una dieta de 5 o 6 meses que vamos a aplicar, que nos va a ir bien, pero que luego no habremos aprendido nada y volveremos a hacer un paso hacia atrás. Hay que establecer realmente pautas y hábitos. Esto para mí es fundamental.
Quan vostè troba, per exemple, a la consulta una persona que li ve per primera vegada, una persona d'una edat mitjana o que ja comença a ser una mica gran, sí, i menja molt malament i veu que sí, necessita canviar allò com girar un mitjó, què és el primer que li diu? Perquè, clar, això no es canvia d'un dia per l'altre.
Exacto. Lo primero que hay que decir siempre es que los cambios tendrán que hacerse poco a poco, de manera gradual. Es decir, la primera semana empezaremos a sustituir tal vez una cosa por otra. A partir de la segunda añadiremos otra. No podemos lanzar un sinfín de informaciones nuevas, además, cuando hablamos, por ejemplo, de añadir una quinoa, que es un grano, una gramínea, que poca gente la utiliza y la conoce. Esa persona la va a comprar, pero luego se lo lleva a casa y tampoco sabe bien cómo manipular ese ingrediente. Entonces, tenemos que aportar también ideas de recetas, ideas de cómo combinarlo, ir poco a poco. Los cambios deben hacerse siempre gradualmente, y más cuando hablamos ya a partir de cierta edad,
I suposo que no es tracta tampoc d'espantar el personal, no? De dir, no, vostè menja molt malament.
No, però esclar, això és important. La Mareva, això ho fas molt bé, Mareva, perquè això, ell està insistint molt, perquè si no, si fas un canvi molt bèstia, la gent s'atabala de tal forma que llavors acaben que no fan res, no?
Clar. I una de les ja coses, no tornen,
jo crec que una de les coses que hem aconseguit a la consulta és precisament simplificar al màxim, i la Mareva això ho porta meravellosament bé. Tant és així que la gent repeteix, no? La gent demana hora directament per ella perquè, doncs, perquè els ha simplificat la vida i, bueno, i perquè milloren, no?
Que d'això se trata. Clar.
Tot i que avui no és possible que els oients entrin directament a través del telèfon, sí que és bon moment també ara per recordar-vos, amics oients, que podeu adreçar-vos a nosaltres a través del correu electrònic, a l'adreça alprimercafe@radioestel.cat, també al Facebook del Primer Cafè, i evidentment, com sempre fem, donem el telèfon de la consulta del doctor Pros, a través de la qual es pot accedir a la dietista que ens acompanya avui, Mareva Gilloz. El telèfon és el 93 212 1504, 93 212 1504, a la consulta del carrer Montaner 551. Alguna cosa més per comentar? Perquè després li volia preguntar a Mareva Gilloz per alguns consells sobre aquells detalls, no? Per exemple, doncs, quina quantitat és bona i quantes hores abans d'anar a dormir podem sopar, per exemple, en quins moments és bo beure aigua, qüestions d'aquestes que em sembla que també són importants.
Jo hi ha una cosa que sí me gustaría decir antes, y es que no solamente es importante el qué comemos, sino también el cómo comemos, ¿eh? Y no le damos la suficiente importancia, por desgracia. Hablamos antes de que el ritmo es tan antinatural que estamos desconectados. Y uno de los problemas también de los que yo me encuentro en consulta es que la gente, a pesar de que come bien, lo hace a todo correr, no mastica, no cuida la presentación de un plato, no le da tiempo a procesar ese alimento a través de su sistema digestivo, y por lo tanto, obviamente, ya el nutriente no va a poder ni llegar a la célula. Con lo que no solamente es el qué como, sino también, súper importante, el cómo comemos.
Que ens aprofiti, en definitiva. Quan diem bon profit, estem dient això, no?
Exactament.
Mengi vostè a poc a poc, no corri molt.
Exactament. Sí, sí.
No es pot dinar en 10 minuts, per exemple. No es pot dinar en 10 minuts.
Imposible. Hay que estar media hora mínimo. Y cuando comemos, comemos. Y cuando hablamos, hablamos. No podemos hacer 3 cosas a la vez, porque entonces estamos totalmente desalineados. Y ya el cuerpo ahí incluso crea bloqueos. Entonces, cuando comemos, hay que pensar que además empezamos a digerir con la vista. Es decir, que el hecho ya de ver un plato bien presentado, con sus colores, con su riqueza, ya eso nos va a hacer y nos va a permitir el digerirlo bien. Y por supuesto es masticar, ¿eh? Que para eso tenemos dientes y es para utilizarlos. Y la saliva también. En la saliva se encuentran unas enzimas maravillosas que nos ayudan sobre todo a digerir lo que son los carbohidratos, y es importante él también darle el tiempo para que esa enzima actúe.
Doncs menjar bé i menjar de manera adequada, també.
Sí, disfrutando, disfrutando, que se trata de eso.
Sí, el tema de beure aigua, perdoni, doctor, sí. Però és un momentet. Ara tenim aquí un got d'aigua i ara que és entre hores, que no és l'hora de dinar ni l'hora d'esmorzar, és bona bevent aigua a poc a poc.
Ahora es excelente.
És el millor moment,
lo estás haciendo fenomenal.
I vostè també i el doctor Pras també.
Sí, sí, de hecho, yo sí que recomiendo el intentar beber el agua fuera de las comidas y como mucho durante la comida no más de un vaso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es conseguir diluir el pH, que justamente hablamos antes del estómago a nivel gástrico, y vamos justamente a ralentizar ese proceso digestivo y por lo tanto no podrá ser del todo efectivo.
Per tant, en els àpats forts, sobretot el dinar i el sopar, sí. Convé no beure aigua. Sí. En èpoques de calor potser se'n beu una mica més.
Un vaso máximo es lo que nos va a poder convenir. Hay que pensar también que el agua se encuentra también en lo que son pues, las verduras, las frutas, todo lo que cocinamos, lo que hervimos, también contiene agua.
El peix encara més.
Sí, no hay que obsesionarse con el hecho de, ostras, es que si no bebo mis vasos de agua que me han dicho que son 8, pues entonces ya lo estoy haciendo mal. No, todo es un global. En la alimentación tengo que ver qué hago día tras día y qué he hecho, sobre todo, desde la mañana hasta la noche.
¿Y un sopar que no sigui massa fort?
Bueno, yo soy fanática sobre todo lo que es la proteína del pescado. Tanto pescado azul como pescado blanco, tiene que haber variedad. Y también, justamente, combinarlo con verduras, verduras de temporada.
Això per sopar, sobretot.
Això per sopar, perfecte. ¿Por qué? Porque a la noche, además, nosotros es cuando, a la hora de dormir, nos regeneramos también a nivel celular. Y aquí entran en acción los aminoácidos, que los vamos a conseguir gracias a las proteínas que, por ejemplo, contiene, en este caso, nuestro pescado.
I, per exemple, un parell d'hores abans d'anar a dormir. És bo sopar.
Sí, esto siempre.
Allò de sopar a les 11 de la nit i anar a dormir...
Fatal, fatal, fatal. Las enzimas ya se han ido a dormir también. Entonces, si les damos trabajo, el trabajo se va a hacer, obviamente, de mala manera y esto va a crear también más toxicidad en el cuerpo, con lo que no.
Més coses d'un
no, no, que la Mareva abans també ens volies dir alguna cosa sobre el cafè, no? Com, el cafè,
sí,
que,
claro,
que,
bueno, pues hábitos que vemos que son muy cotidianos a nivel cultural y que la gente al final abusa de él y no sabe tampoco lo que hay detrás de un café y tenemos la conciencia y el deber un poquito de saber cómo repercute tal bebida a mi organismo. Y en este caso el café, con todo el estrés que tenemos hoy en día, tenemos que también considerarlo como un agravante más. No podemos abusar. Porque efectivamente lo que agota al final son las glándulas suprarrenales y eso nos debilita. Y además también, por otro lado, precipita minerales a través de la orina. Es decir, que después de tomar pues 3-4 cortados al día, estaremos perdiendo calcio y valiosos minerales a través de la orina. Y eso hay que tener cuidado.
Un avís important, tot i que el cafè no sigui nefast en ell mateix, però abusar-ne és perillós i no hem d'oblidar que és un excitant, un estimulant,
sí,
sobretot
destacar,
el cafè normal.
Destacar que hay diferencias entre un café hecho en casa, que será un café si puede ser biológico, si puede ser natural mejor, incluso más diluido en agua y no tan concentrado como también se puede encontrar en ciertas cafeterías.
Clar.
I el cafè amb llet, Mareva, què?
Uf, cafè amb llet és... Para mí una patada para el hígado, ¿eh?
Porque es una barreja forta,
porque es
¿no?
una combinación exacto que no es compatible. Entonces yo, si alguien es muy fanático del café, siempre le voy a recomendar o bien tipo americano, muy diluido en agua, y si necesita mezclarlo con algo que sea una bebida vegetal, preferiblemente la de avena o la de arroz.
Per tant, amb llet animal, llet de vaca, no és recomanable, el cafè amb llet de vaca.
Nada recomanable.
Hi havia un conegut crític gastronòmic que deia el cafè amb llet és l'art d'espatllar dues coses bones. Bueno, doncs potser sí, no? I la veritat és que hi ha gent que t'expliquen, jo, doctor, al dematí em prenc un cafè amb llet i vaig al lavabo de seguida. Jo dic, home, esclar, perquè és una patada tan... tremenda, que llavors el cos el que fa és rebujar, que van amb, no sé si és igual, en forma de diarrea o semidiarrea, però en qualsevol cas estic d'acord amb la Mareva que no és gens recomanable.
No, no, si queremos combatir un estreñimiento hay mil maneras más saludables de hacerlo. Exacte. Que a través del café.
Bé, no hem parlat, evidentment, de la bulleria, les xocolates, bueno. Els greixos, les magdalenes...
Les farines blanques,
industrials, sí, les farines blanques... Tot això, evidentment, gens recomanable
no,
per la dieta.
Cuanto menos, mejor.
Clar, si has pren una mica, doncs una mica.
Que sea de calidad. Yo siempre lo que digo es, no se trata de ser ni blancos ni negro, ni ser extremista. En la vida no hay dos días iguales tampoco y las excepciones deben existir. Hay que trabajar de una manera realista y comer, por lo tanto, también de una manera adaptativa a lo que es nuestra vida cotidiana. Y la bollería industrial es cierto que entra demasiado en nuestros hogares y deberíamos ir a buscar la calidad en pues, panaderías de calidad o incluso hacerlo uno mismo. Que eso también es importante.
El pa integral també és més bo, no?
Sí, el pa integral segur. No por las calorías, porque las calorías son las mismas, pero sobre todo por el aporte nutricional que nos va a dar. Vitaminas, minerales, fibra y, por supuesto, una glucosa estable en sangre.
No, no, poc i bo, tu. Però, veus, ara jo estava, estic reflexionant, la Mareva hauria d'estar ensenyant classes de dietètica a dins de les escoles, com ensenyem als nens. Això, jo no ho he entès mai, això. Tu, coses tan elementals com el saber respirar, per exemple, la importància de la higiene nasal per evitar les patologies respiratòries. Doncs, bueno, escolta, la importància del saber menjar, tu, això s'hauria d'explicar als nens. Això,
sí.
Els professors passen olímpicament, hauria de ser una...
Tindria que ser una assignatura obligatòria.
Sí, sí, sí. I abans que parlava Mareva Guillot del plat i de mirar, també es pot ensumar aquest plat, no? Per tant, tenir un bon nas destapat.
Sí, és important,
és important per ensumar-lo i gaudir-lo abans de menjar.
Sí, sí. I, además, tenemos que saber también que en nuestro paladar, y obviamente que hay un conducto nasal que está hiperconectado, el hecho de tener durante un buen rato el alimento en boca, vas a ganar un abanico de intensidad de sabores de ese mismo alimento que antes tal vez desconocías. Es como un poquito ya más, lo que hablamos del catar. Hay que catar los alimentos.
Sí, però és això, Ignasi, si no hi ha un bon nas és difícil. Hi ha molta gent que ha perdut, hi ha gent que perden, que tenen el sentit de l'olfata, o sigui, una anòsmia, però també han perdut el sabor, una ageusia, que es diu.
Clar, llavors mengen pitjor, això és una conseqüència negativa.
Sí, sí, però en aquest sentit, doncs, jo crec que són dues coses que van molt lligades, és a dir, la higiene nasal amb una miqueta amb el sentit comú aplicat a la taula, no? El menjar bé, el menjar sa, d'una forma saludable, com expliques tu, Mareva, i com ensenyem als nostres pacients.
Sí.
Doncs ja saben els oients que si volen una consulta dietètica poden adreçar-se a Mareva Guillot a través de la consulta del doctor Pros al carrer Muntaner 551 de Barcelona o al telèfon 93 212 1504. Sempre és bo posar-se en mans d'una dietista que ens ajudi a menjar millor, sobretot si veiem que hi ha relació entre alguna problemàtica de salut i el que mengem.
No, la Mareva, de fet, és la prolongació, vull dir, no sé si és la prolongació dels nostres tractaments, vull dir, està incorporada dintre del protocol, vull dir, sense ella no podíem ni sabríem treballar, no sé, treballar d'una altra manera.
Doncs molt important, eh? Mengem bé, mengem sa, ja ho hem dit altres vegades en el programa, avui insistim, i us recordem, amics oients, que de cara a propers programes podrem comentar els vostres comentaris si ens els voleu fer arribar a través del correu electrònic a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat o a través del Facebook del Primer Cafè. Gràcies, Mareva Guillot, dietista. Bon
gràcies
dia.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Encantada. Que vagi molt bé. Bona feina, igualment. I gràcies, doctor Miquel Pros. Fins dimecres vinent.
Bon dia, Ignasi.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Josefina Pérez és la guanyadora del llibre que hem sortejat avui. Moltes felicitats i també us recordem que us hem acompanyat des de les 8 el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.